Són 8:45, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonet.
És dijous 2 de febrer. Sovint quan parlem d'enquestes, de baròmetres i de dades en general sobre les preocupacions de la ciutadania, en realitat, tot i que fem servir aquest genèric, la ciutadania, ens estem referint a la població major d'edat, és a dir, que donem per fet que l'opinió de tota la ciutadania és la que tenen els adults, sense tenir en compte, per exemple, que més d'un 17% de la població té menys de 18 anys. Per això és interessant llegir avui l'informe que ha publicat l'UNICEF sobre l'opinió dels infants i adolescents en relació amb la política, amb la participació social o també amb les seves inquietuds, és a dir, què els preocupa i per què. És ja la tercera vegada que es fa aquesta enquesta, que fins ara havia tingut un clar biaix per la pandèmia. En aquesta edició, després de preguntar-ho, atenció, a més de 9.500 menors d'entre 11 i 18 anys, el que més els preocupa continua sent la pandèmia, però també la guerra i l'economia en un percentatge pràcticament idèntic. Per tant, es constata que el Covid encara té un impacte important en les seves vides. Sobretot, segurament, perquè aquests gairebé 3 anys de pandèmia suposen per ells un percentatge molt important en la seva existència. I també perquè el fet de quedar-se a casa, de no poder anar a l'escola, de perdre's bona part de les activitats que els agrada fer, els ha acabat passant factura. El que també crida l'atenció és l'impacte que ha tingut la guerra d'Ucraïna. Molts d'aquests joves mai havien vist per la televisió les imatges d'una guerra que ens toca molt de prop i, per tant, malauradament, també és comprensible que sigui un dels temes que els amoïni. Just per sota d'aquests tres temes hi ha el medi ambient. I en aquest punt també crida l'atenció que com més petits són, més els preocupa aquest tema. Una bona notícia, entre cometes, que dona un cert marge per l'optimisme i que permet pensar que potser les noves generacions tindran més sensibilitat per a aquestes qüestions. I és que a vegades, si escoltéssim més què pensen els més joves, potser aniríem una mica millor. Ara passen 3 minuts de 8:45, abans de sopar heu de saber que... Després que es donés llum verd als pressupostos, avui ja n'hem sabut tots els detalls, si no hi ha cap entrebanc, entraran en vigor el 10 de març. Fins llavors continuaran tots els tràmits al Parlament. Amb els comptes encarrilats, el govern agafa aire. El president Pere Aragonès deixa clar que l'acord amb el PSC i els comuns és puntual, però admet que això allarga la legislatura.
Per mi el que és més rellevant d'aquest pressupost no és tant l'impacte que pugui tenir sobre el govern ni sobre la continuïtat, que evidentment la té i és positiva, i per tant reforça el rol central del govern de Catalunya i reforça el projecte que tenim de legislatura. Però més important és que serveixen per ajudar la ciutadania. A qui donen oxigen aquest acord de pressupostos és els serveis públics.
Avui tot just el projecte de pressupostos ha arribat al Parlament. Ara venen setmanes de tramitació abans no s'aprovin definitivament d'aquí a un mes i mig, Marc Martínez Amat.
Sí, avui els pressupostos surten del govern, que han aprovat el projecte de llei, i comencen el camí al Parlament. Al llarg dels propers dies, els consellers desfilaran per la cambra per explicar els números de cada departament, i d'aquí a 15 dies el ple farà el debat de totalitat, que és la primera votació que afrontaran els comptes. Després es treballaran en les comissions fins que el 10 de març tornin al ple per la votació definitiva. La mesa ha forçat la màquina per fer que es tramitin en un temps rècord de 37 dies. Això sempre que no hi hagi grups que paralitzin els tràmits amb un recurs davant del Consell de Garanties Estatutàries, com van fer l'últim cop Ciutadans i Vox. En aquest cas, l'aprovació final es podria endarrerir un mes més.
Doncs bé, Aragonès vol que Junts per Catalunya també s'assumi a l'acord pels pressupostos. De fet, aquesta tarda ha enviat una carta al secretari general del partit, Jordi Turull, en què li demana que hi col·laborin. El recorda que els comptes incorporen bona part de la feina que va fer com a conseller d'Economia Jaume Giró, i mentrestant el PSC i els comuns asseguren que l'acord de pressupostos no significa que s'estigui preparant un nou tripartit. Salvador Illa i Jéssica Albiach han deixat clar que es tracta només d'un pacte puntual. Adrià Santasusagna.
Sí, els dos partits neguen que aquest pacte de pressupostos es pugui traduir en un acord d'estabilitat al govern d'Aragonès. Diuen que és un pacte puntual pels pressupostos d'aquest any i que, per tant, no estem davant d'un nou tripartit. Salvador Illa, Jessica Albiach, n'han parlat a TV3.
Tampoc cal posar-hi més pa que formatge en això, no? Però és veritat, és obvi que feia molts anys que no hi havia un acord entre formacions polítiques que, doncs, uns defensen la independència i els altres, doncs, defensem que hem de seguir formant part d'Espanya i d'Europa, no? Jo crec que això és bo.
El que tenim amb el govern de la Generalitat és un pacte de pressupostos, ni més ni menys. I sí que, evidentment, anirem llei a llei negociant tots aquells aspectes que nosaltres valorem si són positius o no.
Ara bé, els dos sí que admeten que el pacte trenca els blocs que hi havia fins ara i que la política catalana entra en una nova etapa.
I precisament els agents socials que beneixen aquest acord entre Esquerra, el PSC i els Comuns, els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, i la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, asseguren que és una fórmula que funciona.
Aquest acord trenca blocs. Aquest acord dona una resposta de la possibilitat de posar-se d'acord entre diferents, entre el govern i el grup de l'oposició.
Com a organització sindical, content que tres partits polítics d'esquerres de Catalunya acordin uns pressupostos?
Els partits polítics han de ser capaços de seguir treballant plegats a favor de la ciutadania i de trencar amb la dinàmica de les darreres legislatures de governs de curta durada.
I estan d'acord les patronals, Foment i Pimec, tot i que posen el focus en les mancances dels pressupostos. Demanen, per exemple, que s'obri el meló de la fiscalitat i que rebaixin els impostos. I per cert, que l'anècdota entre cometes de la jornada en aquesta presentació dels comptes ha estat quan el secretari general de la UGT, Camil Ros, s'ha desmaiat, Adrià.
Sí, ha estat una lipotímia i Camil Ros està recuperant positivament. Qui li ha fet la primera assistència, mentre no han arribat els serveis mèdics del Parlament, ha estat el mateix conseller de Salut, Manel Balcells. Li ha posat els peus damunt una cadira i l'ha explorat per veure com estava. I el cert és que no és la primera vegada que Balcells, des que és conseller de Salut, ha hagut de fer els primers auxilis. A finals de novembre de l'any passat ja va atendre Quim Calatayud, diputat de Junts, que també va patir una lipotímia mig omplida del Parlament. I aquest mes de gener també ha gestionat un desmai d'una persona durant una roda de premsa.
I tornant pròpiament als comptes, per primera vegada s'enfilen fins als 41.000 milions d'euros. Això és un 7,5% més que l'any passat, gràcies en bona part als fons Next Generation. Les partides més dotades són les de Salut, que creix més de 1.100 euros, i d'Educació, que ho fa gairebé 675 milions. Sé, Giró, com es reparteixen aquests recursos en aquests àmbits?
En els dos casos es destinen sobretot a millorar les condicions laborals i retributives dels professionals. En l'àmbit de la Salut s'incorporen 4.400 persones al sistema i també hi ha una forta injecció de 280 milions en l'atenció primària. A més, es destinaran 30 milions d'euros més a salut mental i 50 a reduir llistes d'espera. Pel que fa a l'educació, els pressupostos preveuen consolidar gairebé 7.000 places amb els processos d'oposició i augmentar el finançament de les llars d'infants amb 52 milions. També destinaran 40 milions en actualitzar concerts educatius i 114 en climatitzar les aules.
Tot plegat forma part d'un escut econòmic i social que també inclou un increment de les prestacions socials, una bonificació del preu del transport i polítiques d'habitatge, Cesc.
Destina 106 milions per reduir a la meitat les llistes de dependència, augmenta un 8% la renda de suficiència de Catalunya i fa créixer la renda garantida de ciutadania dels 664 als 717 euros al mes, fins als 1.305 per les famílies nombroses. El govern també pressuposta 71 milions per estendre la bonificació de les targetes de transport públic, la gratuïtat de la T16 i l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys. En habitatge afegeix 180 milions a l'ampliació del parc públic d'habitatge, 88 en ajuts al lloguer i 25 a les taules d'emergència. També fa créixer un 27% la partida d'Igualtat i Feminismes, amb més aportació als ajuntaments per atendre situacions d'emergència.
Respecte a l'any passat, però, la partida que creix més és la d'Empresa i Treball, ho fa un 28%.
Amb 680 milions d'euros destinats directament a executar el compromís del Pacte Nacional per la Indústria. Aquestes polítiques creixen un 75% respecte a l'any passat fins als 220 milions d'euros. Pel que fa a altres qüestions, també destaquen 140 milions per estendre la xarxa pública de fibra òptica a tot el territori, el desplegament de la Llei de la Ciència dotat amb 20 milions i més finançament per les universitats. Els centres milloren en 113 milions d'euros. Pel que fa al pressupost de cultura, que és un dels que més creix, ho fa un 27% fins l'1,5, encara mig punt per sota de l'objectiu del 2% del pressupost global.
I a Barcelona, els pressupostos ja fa setmanes que estan encarrilats i a les portes de les eleccions municipals comencen a plantejar-se possibles pactes postelectorals. Ernest Maragall, que s'obre a pactar tant amb Junts per Catalunya com amb els Comuns i amb el PSC, el candidat d'Esquerra a l'Ajuntament, que assegura que ell és el que té més opcions d'arribar a acords amb els altres partits. Ho ha dit a Ràdio 4.
Esquerra, nosaltres, jo mateix, Jo crec sincerament que jo estic en condicions d'acordar amb els altres, amb qualsevol dels altres tres.
Amb qualsevol?
Home, en aquests moments sí, perquè tenim...
O sigui, podria pactar amb qualsevol, també amb Trias?
Home, jo tinc una major capacitat de relació amb Trias des d'un determinats punts de vista tenim moltes coincidències i des de determinats altres punts de vista tenim més aviat escasses coincidències. Però bueno, per tot cas estan aquí. Jo no em negaré a parlar, al contrari, amb el senyor Trias. Com no em negaré a parlar amb el senyor Nicolau, com no em negaré a parlar amb el senyor Collboni, si és el cas.
El que Maragall no ha deixat clar és si pactaria amb Collboni Colau per evitar que Xavier Trias sigui alcalde d'aquestes eleccions municipals. En parlarem precisament avui al 9C. Ens visitarà el candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni. Serà a partir de les 9 del vespre. Minuts per les 9, la defensa de Carles Puigdemont utilitza per primera vegada la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per passar l'atac. En un recurs presentat al Suprem, els advocats de Puigdemont amenacen al tribunal que o deixa estar la persecució del president exiliat a Bèlgica o els tribunals internacionals li picaran la cresta, ho diuen un escrit que han presentat avui, tot just dos dies després de la decisió del TJUE, Benet Íñigo.
Les defenses dels líders independentistes sempre han dit que el Suprem no era el jutjat competent per investigar el procés ni per jutjar-lo, i el recurs que avui ha presentat l'advocat Gonzalo Boye reforça aquesta idea amb tres paràgrafs del TJUE. Són el 99, el 100 i el 101, que diuen que si no hi ha una llei que ho digui expressament, un tribunal suprem no es pot adjudicar un cas, perquè llavors no es pot recórrer a cap altre tribunal. Per això Boye avisa el jutge Pablo Llarena que o renuncia al cas o el faran renunciar.
Se puede acordar en el sentido de carecer de competencia ahora o esperar a que esto sea determinado por alguna autoridad de ejecución de otro estado miembro, que sin duda acatará lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O peor aún, esperar a que así lo dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
L'escrit també cita un altre fragment del TJUE per rebatre la intenció de la Fiscalia d'aplicar els nous desordres públics agreujats a Puigdemont. Els recorda que la sentència europea deixa clar que no es pot reclamar algú per un delicte penal que no existia en el moment dels fets. Si en la resposta Llarena entra a rebatre aquests arguments, serà el primer posicionament pràctic del Suprem sobre com interpreta el que diu la sentència europea.
I encara en l'àmbit judicial vinculat al procés, l'Audiència de Barcelona absol l'excap de la policia local de Pineda de Mar, aquí i acusaven de coaccionar hotelers del poble perquè expulsessin els policies nacionals que s'hi allotjaven després de l'1 d'octubre. Els jutges, però, no hi veuen ni un sol indici, Benet.
Exacte, aquell 2 d'octubre, el policia i dos regidors de Pineda, socialistes, van anar a l'hotel on s'allotjaven uns 500 agents de policia i on s'aplegaven a l'exterior centenars de manifestants. Els dos polítics van pactar un any de presó i inhabilitació per coaccions, reconeixent que van amenaçar els responsables de l'establiment amb tancar-lo o posar-los traves si no els feien cas. Però l'excap de la policia no va acceptar aquest acord, li demanaven 3 anys de presó i ara l'han absolt. Els jutges subratllen que ell no va obrir la boca en aquella reunió ni tampoc tenia per què saber què dirien els regidors. El fiscal també l'acusava perquè deia que només amb la seva presència ajudava a la intimidació dels hotelers. Davant d'això, en canvi, els jutges destaquen que no anava ni armat ni amb uniforme i, és més, creuen que la seva presència allà estava més que justificada per la seva feina, protegir els regidors dels manifestants i preocupar-se pels incidents que hi havia al poble.
2:03, el programa Zona Franca de TV3 continua sense presentador. El reporter de l'APM, Isma Juárez, s'ha descartat aquesta tarda per presentar el programa. Era un dels noms que havia sonat en les últimes hores per substituir Joel Díaz. L'humorista admet que li han ofert, però que ha rebutjat la proposta, Pep Tormos.
En un fil a Twitter, Isma Juárez diu que no ho farà per coherència perquè no vol que hi hagi cap sospita sobre la seva feina i el seu projecte. El nom d'Isma Juárez era un dels dos que avançava aquest matí al diari El Nacional. L'altre era el de Badó Lladó, que ara està a Gol TV i que ja va presentar Tarda Oberta a TV3. Però, segons ha explicat el diari principal, Lladó prepara un programa a 8TV que s'estrenarà el mes de març. El Zona Franca de TV3 continuarà en antena, però ara es busca algú amb menys càrrega política per presentar el programa.
És un dels titulars del dia. El Banc Central Europeu apuja els tipus un 0,5% i avisa que el mes que ve els tornarà a pujar un altre 0,5. Per tant, s'encareixen les hipoteques.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El BCE, que mou fitxa per mirar de frenar la inflació, la majoria de borses europees han celebrat la decisió amb guanys. Montse Martí.
Sí, la primera pujada, la del 0,5%, ja la donaven per feta, però no s'esperava que l'anunci fos de dues pujades de cop. Ho deia així Christine Lagarde a la roda de premsa després de la reunió del BCE.
The Governing Council today decided...
El Consell de Govern ha decidit avui a pujar els tipus d'interès 50 punts bàsics i esperem a pujar-los més. Tenint en compte la pressió inflacionista, tenim intenció d'un altre 0,5% a la propera reunió de política monetària del març i llavors avaluarem el següent pas de política monetària.
And we will then evaluate the subsequent path of our monetary policy.
Lagarde, tot i això, deixava així la porta oberta a poder fer marxa enrere la pujada del març.
All scenarios available.
Els tipus se situen ara al 3%, el BCE ha assegurat que la inflació continua alta i que la frenada que s'ha notat està vinculada amb la rebaixa dels preus de l'energia. Insisteix que la inflació subjacent continua pujant i per això cal aquest increment de tipus.
I precisament les hipoteques que tornen a enfrontar les dues parts del govern espanyol concretament no es posen d'acord en el topall a les hipoteques variables que demanen els ministres d'Unides Podem, una proposta que ha agafat força aquests dies després que els grans bancs hagin confirmat beneficis de rècord. El Santander, per exemple, ha guanyat 9.600 milions d'euros al 2022, un 18% més que l'any anterior, i el BBVA 6.400 milions, un 38% més que el 2021. Justament per això Podem considera que és imprescindible limitar el preu de les hipoteques. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Els ministres d'Unides Podem passen a l'atac i demanen que els bancs assumeixin part de la responsabilitat. Consideren que amb l'augment de les quotes és imprescindible que ara sí la Moncloa fixi un sostre a les hipoteques variables i que evitin, per tant, que les quotes es disparin. De mitjana podria suposar un estalvi de 150 euros al mes. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, era així de contundent.
Como imagino que no se puede decir que esos beneficios mil millonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos. Que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia y además cuanto más tardemos, peor.
El topall a les hipoteques variables, però, no convenç a la part socialista. De fet, no ha convençut mai des que fa mesos Unides Podem ho va proposar. Ho justifiquen dient que la Moncloa ja va impulsar un impost temporal a la banca i que durant tota la legislatura ha donat ajudes per a les hipoteques.
I a tot això, els carburants es tornen a encarir. La gasolina ha pujat un altre 1,4% aquesta setmana. Des que ha començat l'any, s'ha incrementat un 20% i el gasoil un 16%, coincidint amb el final del descompte dels 20 cèntims. Segons el butlletí petrolier de la Unió Europea, el litre de gasolina val de mitjana 1 euro amb 66 cèntims i el gasoil 1 euro amb 70.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
I amb carburants i hipoteques encarint-se, l'atur al gener ha repuntat. L'últim mes s'han apuntat als serveis d'ocupació més de 5.300 persones.
Adecco, el teu partner expert en el mercat laboral, t'ofereix aquest espai.
Ara hi ha a Catalunya 351.600 persones que busquen feina.
Tot i l'increment de l'atur al gener, respecte a un any enrere, la desocupació a Catalunya s'ha reduït en més de 20.000 persones, que és un 5% menys. El sector serveis és el que ha enviat més treballadors a l'atur aquest mes de gener. Al conjunt de l'Estat, la llista de l'atur s'ha ampliat en més de 70.000 persones. La desocupació només ha baixat a les Illes Balears.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adecco.
Entra a adeccoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Una mica més d'11 minuts per arribar a les 9. El Congrés ICE, que es fa a Fira de Barcelona, arriba demà ja a l'últim dia, després d'haver estat una setmana ensenyant al món les últimes novetats del sector audiovisual. Una de les empreses que hi ha és la terrassenca Windowside, que pretén donar més funcions als televisors i que no només serveixin per mirar programes, sèries o informatiu, Sílvia Solanes.
El que fa Windows Light és crear ambient a través de l'art, un art que es projecta a la televisió i que pot servir de fons d'un sopar o per conèixer un pintor o un fotògraf. Dit d'una altra manera, igual que posem música ambient, posar imatges d'ambient. Així ho explica RAC1 el seu fundador i CEO, Pol Rosset.
Venen uns amics de bon sigui, pues, igual que tries una playlist, depenent de l'ambient que vols crear, pues, pots triar també un contingut i portar obres d'art o exhibicions de tot el món, una exhibició que potser has anat a veure o que no pots anar a veure d'un fotògraf de l'altra punta del món, la pots estar gaudint a la teva pantalla full screen i donar-hi accessibilitat perquè després la gent es pugui interessar més i que arribi a les masses i que tothom pugui consumir aquest contingut tant anant a un museu, a una galeria o comprant el contingut de l'obra física.
Ara mateix tenen més de 200 artistes i 12.000 continguts a la seva aplicació, que té tres versions, gratuïta, premium o business, pensant per exemple en hotels. Alhora és una plataforma perquè els creadors es donin a conèixer i cobrin un 50% del que pagui l'usuari als artistes.
I precisament, Alicia, una de les protagonistes són les pantalles gegants de LEDs.
Integrated Systems Europe t'ofereix les principals innovacions tecnològiques del sector audiovisual a nivell mundial.
En alguns casos, aquestes pantalles ja serveixen de set de rodatge al cinema i a la televisió. Víctor Endrino.
Si fins ara les pantalles murals de puntets tenien poca definició, a l'ICE hem comprovat que ara els píxels de mig mil·límetre ja són indistingibles, i això permet crear un gran plató immersiu només de pantalles que envolten els actors. Ho diu el responsable de l'LG, Roberto de Andrés.
Generar contenido para una serie, para una película, ahorrando aproximadamente un 35% de los costes de producción, simplemente con estas paredes, techos, suelos. No es necesario nada más que tener a los actores aquí y que podamos estar a las 11 de la mañana de noche en un mar de dentro de un parco o en el desierto intentando buscar un oasis.
També s'hi han presentat pantalles tàctils transparents que ja estan disponibles comercialment i que es poden veure, per exemple, al Museu Dalí.
I encara parlant, podríem dir, de tecnologia, atenció a això, Andorra accepta posar fi al roaming que cobra per les troncades a l'estranger. El cap de govern del Principat, Xavier Espot, assegura que aquesta és una de les condicions que assumiran en l'acord d'associació amb la Unió Europea que s'està negociant. Es proposen signar-lo aquest any, coincidint amb la presidència de torn espanyola. Espot ho ha explicat al Barcelona Tribuna de La Vanguardia.
Telecomunicacions, això serà el moll de l'os, perquè a més vostès saben que és una qüestió molt simbòlica, no?, a nivell de la Unió Europea. Nosaltres el roaming ja estem d'acord, doncs, en fer-lo desaparèixer, que també era una font d'ingressos molt important d'Andorra Telecom. Jo crec que tots us en alegrareu, perquè quan aneu a Andorra la factura surt cara, però és veritat que a nosaltres ens agradaria poder mantenir d'alguna manera aquest operador.
La fi del roaming a Andorra, però, no serà immediata, perquè un cop s'assigni l'acord hi haurà un període transitori. Ucraïna demana obrir negociacions per entrar a la Unió Europea aquest 2023. El president Volodymyr Zelensky ha aprofitat la visita d'equip d'Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió, per fer-li la petició.
Zelensky ha assegurat que Ucraïna ja és de facto un membre més de la Unió i reclama començar immediatament els contactes per adherir-s'hi. Per la seva banda, von der Leyen ha viatjat a la capital ucraïnesa amb 15 comissaris més, des d'on ha anunciat noves sancions a Rússia per la guerra. Diu que el nou paquet, que serà el número 10, arribarà abans del primer aniversari de la invasió, el 24 de febrer.
I d'altra banda, Save the Children avisa que gairebé un de cada 5 infants passa fred a casa. Són més de 240.000 menors que viuen en llars que no poden mantenir la temperatura adequada. Segons l'organització, això no només afecta a la salut física i mental, sinó que també tenen un rendiment escolar pitjor i fins i tot poden ser víctimes d'assetjament escolar. Ho adverteix la psicòloga experta en infància, Cristina Enrique.
Por ejemplo, sufren bullying por la falta de recursos, por la carencia de higiene, porque no tienen las suficientes habilidades para socializar con los demás, se van aislando y eso les va afectando evidentemente también a su salud mental.
Save the Children, que avisa que les famílies més afectades per la pobresa energètica són les monoparentals i les nombroses. I encara relacionat amb la infància, més d'un 80% dels menors d'entre 11 i 18 anys reconeixen que estan preocupats pels abusos sexuals infantils, també amb els problemes de salut mental i l'assetjament escolar. Ho diu l'últim baròmetre d'opinió de l'UNICEF. En canvi, la preocupació per la violència masclista cau fins la 13a posició, Laia Colomer.
Sí, amb només 2 anys ha passat d'ocupar la primera posició a ser la 13a, està per darrere, per exemple, del terrorisme, la pobresa extrema al món o les guerres. Un salt que sorprèn a UNICEF i precisament per això també ha preguntat a nens i joves pels estereotips de gènere. Un de cada 5 encara creu que només els homes poden ser policia o bé que les dones són qui poden cuidar els nens petits. L'investigador principal de l'estudi, Francisco Rivera, creu que hi ha discursos que ho fomenten.
No sabemos si es que se han aumentado o que determinados discursos en determinado momento legitimaba también una serie de de pensamientos, de ideología que pensábamos que estábamos en proceso de superación, igual que pueden calar otras concienciaciones en este sentido más positiva, por ejemplo con el medio ambiente, que sigue ahí manteniéndose y en este caso ha descendido de forma muy marcada, no sabemos si es por esa legitimización.
I preguntats per qüestions més genèriques, els menors estan preocupats pel Covid, la guerra i l'economia.
Ho acabem de saber, la policia local de l'Hospitalet de Llobregat ha detingut el raper Morat per amenaçar de mort un agent. Segons avança el Nacional, ha passat aquesta tarda a la plaça Europa, al barri de Santa Eulàlia. En les properes hores l'entregaran els Mossos d'Esquadra i previsiblement passarà la nit a la comissaria. Demà hauria de passar ja a mans del jutge. Aquest no és el primer cop que la policia arresta el raper. L'any passat, de fet, els Mossos el van detenir diversos cops per conducció temerària i també per enfrontar-se als agents. I d'altra banda, la Fiscalia demana 10 mesos de presó per a un conductor d'autobús de TMB per estirar-li el vel a una passatgera i cridar-li que marxés al seu país. El Ministeri Públic l'acusa d'un delicte d'odi i de 3 delictes de lesions greus. El judici es farà dimarts que ve a l'Audiència de Barcelona.
Va passar el maig del 2020 a la línia B-19. La dona viatjava en autobús amb els seus 3 fills i, segons l'escrit d'acusació, durant el trajecte el conductor la va començar a increpar perquè va tenir problemes amb el títol de transport. Quan la dona va decidir baixar del vehicle, el conductor li va estirar del vel i li va dir "Vés-te'n al teu país" i va intentar fer-li una foto amb el mòbil. Llavors, els fills van voler impedir-ho i el conductor els va agredir. Per això també se l'acusa de delictes de lesions. La Fiscalia també li demana que pagui una multa de 5.000 euros.
I la policia desarticula una banda de lladres que robaven bateries de motos elèctriques de lloguer. Actuaven sobretot a Barcelona. Després n'extreien les piles de liti per instal·lar-les en patinets elèctrics.
Els Mossos calculen que haurien comès uns 400 robatoris valorats en 2 milions d'euros. Actuaven de nit, quan els usuaris ja havien aparcat les motos. El cap de la unitat d'investigació, Jesús Ballesteros, recorda que, a més, és perillós manipular els patinets. Ho ha dit a RAC1.
Aconsellem que no es faci cap tipus de manipulació del patinet d'origen perquè, com li deia, estem parlant de piles que, si no es manipulen correctament, poden generar un perill i arribar fins i tot a l'explosió.
La policia va detenir 14 persones i ahir el jutge va enviar a la presó el cap de la banda, que té fins a 35 antecedents.
I justament ahir els Mossos explicaven que els jutges només envien a presó preventiva un de cada 10 lladres multireincidents, com que cada cop els enxampen més infraganti, s'enfronten a delictes menors i, per tant, el jutge té menys arguments per engarjolar-los. Mentrestant, a Tarragona ha inaugurat aquesta tarda el primer centre penitenciari obert de Catalunya. Serà només per condemnats en tercer grau. El nou equipament permetrà buidar, després de 73 anys, la històrica presó de Tarragona, que és una de les més antigues de Catalunya. Més detalls, Esteve Giral.
Sí, els 131 condemnats que encara avui dormiran a l'antiga presó de Tarragona en règim obert es començaran a traslladar al nou centre penitenciari a partir de diumenge. Els penats tindran unes instal·lacions molt més adequades al nou centre obert que no pas les que tenen ara la històrica presó inaugurada l'any 1950. El vell edifici de la presó quedarà ara alliberat i la Generalitat vol aprofitar l'espai per centralitzar tots els serveis territorials. La consellera de Justícia, Geumou Basart, ha destacat que l'equipament és una aposta estratègica del govern.
Aposta pel medi obert, que vol dir la reinserció, per les segones oportunitats i per una menor activitat delictiva.
La Conselleria de Justícia vol incrementar en 5 anys els penats que passen al tercer grau, perquè és quan menys reincidència hi ha, del 20%.
Una mica més de 2 minuts per arribar a les 9. El Benidorm Fest arriba a l'hora de la veritat. D'aquí a menys de 2 hores comença la segona semifinal i entre els candidats hi ha el Siderland. De l'Albert Sor, company del Món RAC1, que és un dels candidats a passar a la final amb aquesta cançó. A 3:15 de la nit sabrem si el català fa un pas més a Eurovisió i arriba almenys a la final del Benidorm Fest. Dels altres 8 concursants, que qui sembla que ja ho té tot fet, és Vico. La catalana defensa aquest Noche Entera, la cançó més viral de tot el certamen, amb un ambient festiu que contrasta amb l'aposta que porta l'Alfred García. Des de que tu estàs, concursant d'Operación Triunfo, que ja va ser a Eurovisió fa 5 anys, ara porta un concepte molt més intimista i de caire nostàlgic. En qualsevol cas, ens haurem d'esperar per veure'ls al final de la gala, perquè els catalans seran els 3 últims en sortir. El pavelló de l'illa de Benidorm ja està fent cua a l'enviat especial de RAC1, Jordi Ramos.
Unes 1.000 persones, més la gent concentrada davant les pantalles que hi ha al centre del municipi, seguiran in situ la segona semifinal del Benidorm Fest, la darrera gala abans de la final de dissabte. Un espectacle que, segons la premsa especialitzada que ja ha vist els assajos, partiria amb una clara favorita, l'andalusa Blanca Paloma. Amb tot, els Siderland encara podrien classificar-se perquè són 4 els que passaran aquesta nit. Ells, després de totes les proves, arriben prou confiats, com assegurava aquest matí l'Albert Sort del Món RAC1.
Del primer assaig, tothom va sortir-ne una mica preocupat i, en canvi, del següent, tothom en va sortir molt més tranquil. Per tant, he vist una evolució semblant.
El grup barceloní s'haurà d'enfrontar, com els 9 participants de la nit, al jurat del certamen. Al seu criteri val la meitat de la valoració final. La resta estarà repartida a parts iguals, com a la semifinal de dimarts, entre un grup representatiu de 350 persones, que són el jurat demoscòpic, i el resultat de tots els vots de l'audiència.
Avui, per acabar el 9C, parlarem d'aquest Benidorm Fest amb el Jordi Ramos i també de com s'ha fet aquesta tria en altres edicions amb el Guillem Efemerí i la Paula Ergar. Serà a partir de les 10 de la nit. Encara en música, Batgia l'estrenarà alguns dels temes del seu proper disc, el concert que farà l'11 de febrer al Palau Sant Jordi. Ho ha anunciat ella mateixa en una entrevista al Món RAC1, la cantant de Vilassar de Mar, que també ha avançat que la setmana que ve llançarà la cançó Chulo. La cadena de brillant oscuro. És un senzill que ja ha avançat a les xarxes socials i que ja havia cantat als últims concerts, Pol Prats.
El nou tema també sonarà d'aquí a menys de 10 dies al Palau Sant Jordi, un concert molt important per Batgia. Serà el més multitudinari que hagi fet mai. L'artista ha assegurat al Món RAC1 que hi portarà moltes novetats.
Escoltaran molt material nou. Aquest any és l'any del meu primer disc, llavors pues, aprofitaré aquests concerts, que són com bastant especials per mi, per poder adelantar bastant del que serà el meu nou disc.
També ha apuntat que el nou disc inclourà cançons més íntimes i més personals. A banda, ha reconegut que està nerviosa tant pel concert del Sant Jordi com pel que farà el dia 17 al Wizzing Center de Madrid.
Sí que sento certa pressió. Soc bastant exigent, és el meu primer estadi i és aquí a casa meva. Vindrà molta família, vindrà molta gent important per mi, també estaran molts fans que tenen moltes ganes i els hi fa igual d'il·lusió que a mi veure'm en un escenari tan gran.
A Barcelona el concert serà el dissabte 11 de febrer al Palau Sant Jordi i encara queden algunes entrades a partir dels 24 euros.
Demà arrenca el Festival Llum de Barcelona. Fins diumenge, desenes de milers de persones passaran pel Festival de les Arts Lumíniques.
Hi haurà una trentena d'instal·lacions, 13 de professionals i 15 d'escoles de disseny i arquitectura. Els organitzadors esperen gran afluència de públic, sobretot en punts emblemàtics com la Torre Glòries, que es convertirà en un panell gegant i mostrarà l'estat de l'atmosfera a temps real.
I acabem explicant que a l'Escala, a l'Alt Empordà, els arqueòlegs han trobat noves tombes de la primera edat de ferro i una d'època romana a la necròpolis de Vilanera. Es tracta d'una troballa important, amb 7 peces d'origen fenici que van arribar-hi al segle VII abans de Crist. Des de Girona, Bàrbara Julbé.
El més rellevant d'aquesta campanya ha estat l'excavació d'una d'aquestes tombes amb un conjunt funerari format per un nombre elevat de vasos ceràmics i la localització en una altra tomba de peces d'origen fenici arribades a través del comerç en el segle VII abans de Crist. És la primera vegada que a la necròpolis de Vilanera es troben evidències funeràries d'aquest període. Els materials recuperats en aquesta darrera campanya estan hores d'ara pendents de l'excavació del seu interior, que es farà al laboratori del Museu d'Empúries, així com de la seva restauració.
Les 9 i 2 minuts, els esports, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Tenim una jornada avui atapeïda amb dues cites de pes.
Sí, una en futbol i l'altra en bàsquet. En futbol acaba d'arrencar fa 2 minuts el partit del Real Madrid contra el València, el Santiago Bernabéu. Recordem el partit que tanca la primera volta de la primera divisió masculina, el Barça, que té 8 punts de marge sobre els blancs, per tant, els blancs que volen guanyar sí o sí per no despenjar-se d'aquest lideratge. I també des de 9:15 està jugant el Barça de bàsquet, en aquest cas en partit d'Eurolliga davant el Bayern de Munic. Guanya de 6 punts de moment el Barça quan falten 3 minuts per al descans. Barça 28, Bayern 22.
Tot això quan avui hem sabut que el comitè d'avaluació ha tombat el recurs de l'Espanyol per l'alineació indeguda de Lewandowski.
I malgrat això, l'Espanyol seguirà endavant amb l'objectiu de constatar que el polonès hauria d'haver complert el partit de sanció derivat de la targeta vermella que va veure el Sadar. Per això acudirà al TAT, precisament un TAT que haurà l'hora de decidir sobre el recurs que ha presentat avui el Barça per l'alineació indeguda de Jayce Ferreira a la Copa de la Reina i que va costar l'esblaugrana l'eliminació de la competició.
I acabem amb una punta, futbol internacional.
Ha arrencat fa 3 minuts també a les 9 un tros de partit de quarts de final de la Copa d'Itàlia. Juventus-Lazio espera a les semifinals l'Inter de Milà, l'altra semi ja definida Cremonese-Fiorentina.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Avui és la Candelera.
Sí.
Ha fet sol.
Sí.
I això vol dir que l'hivern encara farà molt de fred, eh?
Que l'hivern és viu. Si la Candelera riu, el fred és viu. I malgrat que avui hem tingut algunes màximes de 18-19 graus en sectors de les comarques de Girona, 14, 15, 16, 17, en altres sectors del país, fins i tot entorn dels 15 a les valls del Pirineu, però també hem tingut algunes zones de Ponent, especialment, o de l'interior de les comarques de Tarragona, on es rondava els 10, o que ni tan sols s'arribava als 10. Per tant, hi ha hagut alguns llocs que sí que encara s'ha notat l'hivern. En tot cas, el que vol dir la Candelera que rigui, que faci sol, vol dir que encara li queda corda a l'hivern, i així serà, perquè la setmana que ve es veu una baixada claríssima de les temperatures. Els últims mapes sembla que la rebaixen una mica, ho haurem d'anar veient, també haurem d'anar veient si hi ha precipitació o no, si tot plegat es barreja i acaba sent una situació de nevades en cotes baixes o no, o és una situació de fred més sec, ho anirem veient. El que veiem clar és que la setmana que ve baixen les temperatures. De moment demà, una matinada una mica menys freda que la d'avui, encara amb glaçades, de bon matí, molts sectors de l'interior de Catalunya, però, de fet, ara mateix, l'ambient en conjunt és més suau que ahir a aquesta hora, i al centre del dia també podrem sumar algun grau, si fa no fa com avui, però en alguns casos podrem sumar algun grau, acostar-nos o arribar fins i tot de nou als 20 a les comarques de Girona, especialment costa prelitoral. Costa i prelitoral de tot el país és on tindrem l'ambient més suau i on serà més fàcil de passar els 15 graus. Farà sol, com avui, amb algunes boires al matí, a la Catalunya Central, cap a Ponent, i encara tenim tramuntana, encara bufen algunes àrees de l'Empordà, demà ja poca cosa i bàsicament al nord de l'Alt Empordà.
Doncs res, que toca abrigar-se, sí, com home, toca per aquesta època.
Exactament, encara és el que toca, sí.
Gràcies, Abel. Fins d'aquí una hora.
Fins ara.
Ara passen gairebé 6 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquí la tertúlia d'aquest dijous, 2 de febrer, a veure tothom al lloc, el Silva, que està avui t'he agafat per improvist, veus?
Això mai, això
home,
mai.
Home, veus, ja tocava jo agafar-te tu algun dia.
Bona nit, pregonera. Bona nit, pregonera.
Bona nit.
Anna, enhorabona, Anna.
Gràcies. Falta molt.
Avui m'he enterat que el Manier de Madrid també és de la teva colla.
Bé, no, de la meva colla no, perquè és molt més jove, però bueno, és de Vilafranca,
això
serveix com a...
De la colla de Vilafranca, vull dir.
Ah, això sí. Home, sí, aquí la ràdio som uns quants, la Laia Colomer, l'Arnau Mañé, hi ha més gent del Penedès...
Som una secta, eh?
Escombrem cap a casa.
M'he assabentat aquest matí, que feu tot el dia.
Doncs quan els vegis de Festa Major ja veuràs si és una secta.
Però escolta, si vas
a
Vilafranca... Però si vas anar a fer la...
Home, però si gairebé no se n'ha assabentat ningú que va anar a la pinya.
I ella no hi era, estava al Machu Picchu.
No hi era, era de viatge i sí que hi era. En fi, va, centrem-nos en el programa.
Has començat tu.
El Silva ja l'he saludat. Hola, Ale Soler, bona
nit. Què tal, bona nit.
Raimundo Viejo, com
Hola,
estàs? Bona nit, Gemma Aguilera.
Bona nit.
Què tal, tot bé?
Molt bé,
més,
sí.
Més calmats, vosaltres. Per aquesta banda de la taula sempre tinc alteracions a l'inici de la tertúlia.
Sí.
En fi, mira, si us sembla, farem una pausa. De seguida, ho hem anunciat fa una estona, aquí el 9-7 tindrem el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni. De seguida comencem aquesta entrevista. Petita pausa i tornem.
9-7, amb Anna Ballonesta.
Fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Voldria una mica de pernil.
Ibèric?
Sí.
De clar o d'engreix? T'estils?
Aquest.
És bo, oi? De Jabugo. Li tallaré ganivet. A la xarcuteria d'Hipercor i al supermercat El Corte Inglés t'oferim els millors pernils, embotits, formatges i viandes fredes amb la millor atenció i ara amb fins a 25 euros de regal.
Xarcuteria del Corte Inglés. Tota una experiència.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC1 i Fira de Barcelona presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'Integrated Systems Europe 2023, el congrés líder mundial de la indústria audiovisual. Divendres 3 de febrer, des de les 8 del matí, visitarem l'IESI en la seva última jornada, el saló on es presenten les principals innovacions tecnològiques a nivell mundial.
Conferències, esdeveniments, experiències inspiradores.
Parlarem amb experts i farem tertúlia i visitarem els diferents estats. Divendres 3 de febrer, el món a RAC1 des de l'IESI 2023. RAC1, tots som u. No ho sé, amb Anna Ballonés.
Passen 9 minuts de les 9 de la nit. Com dèiem, falten menys de 4 mesos ja per les eleccions municipals, tot i que a Barcelona la cursa per l'alcaldia ja fa setmanes que acaba, fa uns dies que ens va sorprendre aquesta decisió del candidat del PSC, Jaume Collboni, que va anunciar que plegava per centrar-se exclusivament en aquest repte de ser el proper alcalde de Barcelona. I avui ens acompanya el nou C, senyor Collboni. Bona nit.
Molt bona nit.
Com està?
Molt bé.
Un dia intens, em deia.
Un dia molt intens, ens hem llevat molt d'hora i des de les 9 que hem tingut el primer acte, doncs, fins ara. Ara us deia que no havia vingut mai aquí.
Mai,
nit. No, havia estat a l'estudi diverses vegades de dia, vaig als matinals, però de nit encara no.
No tenim vistes a aquesta hora,
Ja veig, ja ho veig.
Bueno, sí, veiem unes llumetes, però no hi ha les vistes tan bones que tenen els companys del matí. En fi, deixem que comenci preguntant-li pels pressupostos, perquè sí, ha costat molt arribar fins aquí, aquest acord entre Esquerra i el PSC. Uh-huh. Què és el que més el satisfà del que ha aconseguit el PSC en aquesta negociació, sobretot si pensem mirant en Barcelona?
Doncs tenir un instrument que doni solucions als problemes que té la gent. És a dir, els pressupostos són sobretot un instrument, són l'instrument per excel·lència que t'ajuda a tenir millor transport públic, millor salut, millor connectivitat, i és obvi que nosaltres com a partit hem defensat sempre la via de l'acord i del diàleg per fer avançar el país, i hem tingut i tenim pressupostos a Espanya, tenim pressupostos a la ciutat de Barcelona i ara tenim l'acord de pressupostos a Catalunya. Això des del punt de vista global. Crec que hi ha una part molt rellevant, que és que hem trencat una dinàmica de blocs que hi havia a la política catalana, i crec que això té interès, perquè hem prioritzat solucionar els problemes i no deixar diners al calaix, no? Quan no s'aproven uns pressupostos, perquè tothom ens entengui ràpid, el problema que tens és que no pots gastar tots els diners que podries, no? Perquè no estan assignats. I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que aquesta partida és molt important, sobretot en serveis socials, en polítiques socials, molt necessàries en aquests moments.
Deixi que entri en temes que potser han estat una mica més controvertits. Vostè precisament va fer ahir un tuit referint-se a l'aeroport del Prat, que deia: desbloquegem l'ampliació amb respecte a la biodiversitat i les directives ambientals europees. M'ho pot explicar, com s'ampliarà l'aeroport sense afectar la biodiversitat d'un espai, per exemple, com el de la Ricarda? No sé si treballen en alguna idea concreta. Com es pot fer això?
Si em permets, ara això té a veure, és a dir, la idea de l'aeroport i d'augmentar la connectivitat de l'aeroport del Prat i en general del sistema aeroportuari català amb diversos punts a nivell transcontinental no té a veure amb el model d'aeroport estrictament. Té a veure amb el model de país i amb el model de ciutat que volem en el futur. Jo sóc partidari de tenir una ciutat més i millor connectada amb el món, perquè és on tenim les oportunitats d'inversions, de tenir centres científics connectats, de tenir fires com les que tenim i generen riquesa a la ciutat. Des d'aquest punt de vista, el que s'ha aconseguit en l'acord de pressupostos, i jo crec que és molt positiu, és una cosa que personalment havia de reclamar diverses vegades, que és: deixem que els tècnics proposin les solucions. Nosaltres no som tècnics, no sabem si...
Per tant, no m'està parlant d'una ampliació com s'havia suposat fins ara.
No ho sé, evidentment s'ha de buscar la que tingui menys impacte.
Ho dic perquè el document parla de modernització, perquè guanyi capacitat i esdevingui un veritable hub intercontinental. Clar, aquí hi ha un cert marge d'interpretació. Avui el president Aragonès, però, insistia que només es parla de guanyar capacitat i que nega que el govern estigui a favor d'ampliar-lo. Què m'està dient, per tant? Què vol dir?
Ja em val. No, jo crec que no pots ampliar la capacitat si no amplies l'aeroport. Crec que és bastant obvi, no? I crec que és bastant obvi que el que sí conté de forma específica l'acord de pressupostos són totes les mesures en defensa de la biodiversitat, no només de l'aeroport, sinó de l'entorn del Delta del Llobregat. Si algú fa la previsió, de que hi haurà un impacte d'una infraestructura, com totes les infraestructures tenen, com totes les infraestructures, hi ha formes de compensar-ho, hi ha directives europees que garanteixen que es compensen els impactes, doncs vol dir que anem en aquesta direcció. Jo crec que l'important, jo em quedo en què el tema es desbloqueja. Són 1.700 milions d'inversió. Catalunya, Barcelona, fa molts anys que reclamava justament inversions per part de l'Estat. Quan ve una inversió d'aquesta magnitud, que per cert s'està fent a l'aeroport de Madrid, de Barajas, doncs aquí ens quedem paralitzats i sense capacitat de prendre una decisió. Jo crec, ho crec, diguem-ne, però insisteixo, com a model de ciutat i com a model de país, que s'ha de posar en marxa aquest debat, que s'ha de fer amb rigor i que no podem perdre l'oportunitat d'estar més i millor connectats amb la resta del món a través de l'aeroport del Prat o del sistema aeroportuari català, el que es consideri que és més adient, no?
Encara parlant d'aquests pressupostos, posar, per exemple, com a condicions el quart cinturó o el Hard Rock, li sembla que representa l'esperit o el model del seu partit?
Jo crec que el que inspira i el que representa el model del país que volem és que no podem parar les infraestructures.
Però Catalunya, vostè, per exemple, voldria el model d'un Hard Rock per Barcelona?
Catalunya, a Tarragona, diguem-ne, la capacitat que té de generar llocs de treball, i preguntin, jo crec que això s'ha de preguntar més a Tarragona que aquí no ho necessitem, entre altres coses perquè Barcelona ja té oferta d'oci, diguem-ne, suficient. No és el que passa a la resta del territori. I jo crec que la gent de Barcelona amb això hem de ser també molt respectuosos i escoltar el que diu el territori. I hi ha un clam a la demarcació de Tarragona perquè hi hagin aquestes inversions, perquè són oportunitats de llocs de treball i de prosperitat. I en tot cas, efectivament, aquest tema s'ha desbloquejat, com s'han de desbloquejar infraestructures com les del quart cinturó, o algun dia haurem d'abordar, per exemple, totes les infraestructures que tenen a veure amb la sostenibilitat. Catalunya ha passat en 10 anys està a la cua de les regions d'Espanya amb implantació de renovables, de plaques fotovoltaiques i d'eòlica. Per què? Doncs perquè no s'han pres decisions. Érem un país, diguem-ne, capdavanters amb el tema de les renovables, necessitem energia verda i energia renovable, i això s'ha de fer algun lloc. Ho farem nosaltres, o ho faran a l'Aragó i l'haurem d'importar, o a França i l'haurem d'importar. Per tant, són debats els de les infraestructures que tenen a veure amb el progrés del país, i el que no podem fer és no plantejar el debat o renunciar a les oportunitats que això suposa de cara al futur.
Deixi'm que li pregunti també una mica, deia que falten encara aquests 4 mesos, menys una mica menys de 4 mesos per les eleccions, però sembla que la campanya ja fa temps que ha començat. Dimecres de la setmana passada, si no m'equivoco, va poder parlar ja cara a cara amb Ada Colau, després de comunicar-li que deixava de ser el primer tinent d'alcalde per WhatsApp. Com va anar aquesta trobada? Perquè l'alcaldessa va dir que estava una mica disgustada. No sé si pot dir entre cometes si han fet les paus o no.
Miri, jo el que m'he dedicat els últims dies, sap a què és?
No ho sé. Aquí m'ho vostè.
Doncs a aconseguir els 500 milions d'euros que vindran al pressupost de la Generalitat. Que crec que és el debat seriós que hem de tenir a la ciutat. M'he dedicat a seguir i a perseguir els temes que havíem plantejat com a grup socialista de l'Ajuntament de Barcelona, que són 172 milions en inversions directes a la ciutat, ampliacions de 2 hospitals, inversions al metro...
Però vostè m'està canviant de tema.
No.
Jo estic preguntant per una cosa i vostè m'està responent per una altra.
Ara contesto. És a dir, la meva atenció, la meva preocupació ara era aconseguir això, i això m'he dedicat. I crec, ho dic per això, i crec que les persones que tenim responsabilitats polítiques, el que hem de parlar és de propostes polítiques. Jo no entraré, perquè crec que no és el meu estil i crec que no toca, amb dimes i diretes de com s'ha dit, com no s'ha dit, etc. Jo he pres una decisió molt clara. La meva decisió, que és una decisió personal i política, ha estat abandonar el meu càrrec públic per dedicar-me, aquesta setmana concretament m'he dedicat molt als pressupostos de la Generalitat per aconseguir aquests 500 milions per la ciutat de Barcelona, i crec que el que nosaltres hem d'explicar, hem de comunicar, són qüestions que tenen interès ciutadà i interès polític. Per tant, jo no entraré en una...
Però vist amb una mica de perspectiva, creu que potser es podria haver fet d'una altra manera?
Bueno, això perquè vostè dona per descomptat que això que s'ha explicat és veritat, però no entraré. No entraré. Aquesta és una decisió molt seriosa.
Que no, home, si no s'ha dit tota la veritat, la pot explicar vostè.
Jo crec que hem de ser seriosos i no jugar, diguem-ne, amb els... amb això, amb els dimes i diretes. Jo he pres una decisió que l'he explicat amb molta transparència. Jo vull tenir la llibertat d'opinar i de parlar de la Barcelona del futur, de fer les propostes que en alguns casos no seran coincidents amb els que han estat els meus socis de govern, i a més, vull que aquesta decisió no suposi posar més pressió a una coalició. Jo crec que a Catalunya ja hem viscut ruptures de govern i no són bones. De fet, el PSC ha hagut d'aprovar uns pressupostos que s'haurien d'haver aprovat en el marc d'una coalició que es va trencar. Jo no vull trencar coalicions, no vull trencar governs, el que vull és explicar-me. I per fer-ho amb claredat i per fer-ho amb llibertat, doncs he fet una cosa molt clara i molt neta, que és renunciar al meu càrrec públic, i en aquests moments doncs em dedico, doncs, com estic aquí ara mateix, a fer i exercir de candidat, sense que això suposi posar en risc la continuïtat institucional de l'Ajuntament i que el govern segueixi fent la seva feina.
El Digital Nació acaba de publicar fa una estona que assessors del seu entorn estan treballant en la seva campanya electoral, tot i que continuen alhora contractats com a personal de confiança del govern municipal. Què me'n pot dir d'aquesta informació?
Puc dir que fa 48 hores que estem canviant el personal i estem canviant les atribucions i les competències de l'Ajuntament. Jo tinc agenda que ve de...
Que ve. Què vol dir? Que això no continuarà, no passarà?
No, vol dir que s'han d'ajustar els personals, s'ha d'ajustar. Hi ha un personal que és polític, de confiança política, que està escrit als grups, i hi ha personal que està escrit al govern. Fa dos dies, és a dir, 48 hores... que hem començat a fer aquest traspàs. S'han fet els decrets, estan fent els decrets, i és veritat que hi ha personal que està fent aquesta transició. Vaja, ja ho sé perquè crec que han trucat i els hem explicat amb molta naturalitat. O sigui, no es pot pretendre que en 0 hores canviïs tota l'inscripció del personal.
Però en tot cas m'assegura que això no continuarà passant en aquesta campanya.
No, de fet, fixi's si no passarà, que en part la decisió que jo prenc renunciant a un càrrec públic i amb tot el que suposa, és justament per poder-me dedicar a la campanya i no interferir amb el funcionament del govern. Però, evidentment, les personals que ens ajuden a fer la nostra feina doncs han de fer canvis d'inscripcions, això no es fa en 24 hores. Ja insisteixo, estem a dia 2 de febrer, això el canvi s'ha fet a l'1 de febrer, és a dir, ahir. Doncs és normal que hi hagi personal que encara no hagi canviat l'inscripció. Vaja, no té més...
No, deia perquè, clar, són gent que fa més d'una setmana que està cobrant de l'Ajuntament, però no està treballant per l'Ajuntament.
No, perdoni. Tots els grups polítics tenen personal escrit, tots, sense excepció, i és personal que treballa pel grup polític o per l'Ajuntament, depèn de l'inscripció. Uh-huh. Insisteixo, ara s'està fent un canvi d'inscripció, fa 48 hores que hem tot just fet el canvi, i això vol un temps. I en alguns casos, doncs, pot ser que encara estigui en aquesta situació, però és una situació transitòria i molt raonable.
D'acord. L'alcaldessa de Barcelona diu que encara està una mica dolguda, tot i que no li tornaré a preguntar pel que va passar, però ha dit que no descarta tornar a repetir un pacte amb vostè. Vostè tornaria a pactar amb Colau si necessita el seu suport per ser alcalde?
Jo puc ser el nou alcalde de Barcelona. I a la mesura que puc ser el nou alcalde de Barcelona, perquè molta gent ho diu i perquè moltes enquestes així ho assenyalen, jo em vull centrar en construir la meva proposta, la meva alternativa, que és una proposta, una alternativa progressista. Jo vull ser el nou alcalde progressista de Barcelona, vull fer un govern progressista a Barcelona que farà polítiques progressistes a Barcelona. El resultat final de les eleccions no ho sabem i, per tant, dir en qui pactes i no pactes és molt difícil. Qui hagués dit només 3 mesos abans de les eleccions de l'any 19 que la senyora Colau sortiria investida amb els vots del senyor Valls? Doncs no se sap, perquè això són les aritmètiques. I, per tant, jo crec que el que hem de fer és explicar la nostra proposta, explicar quina és l'orientació de la nostra política, que ara serà clarament progressista. Soc d'un partit socialdemòcrata i soc d'un partit que ha donat 5 alcaldes en democràcia, que han transformat aquesta ciutat i que han donat els millors anys de Barcelona amb lideratge socialista, i és el que pretenc fer obrint una nova etapa a la nostra ciutat.
Per tant, entenc que no posa línies vermelles, perquè, no, per exemple, perquè... Colau ha deixat clar que qui no donarà suport és a Xavier Trias. Vostè, per exemple, podria fer Trias alcalde?
Jo el que vull és guanyar les eleccions, perquè les puc guanyar. I amb això estic concentrat, a construir una alternativa progressista, amb un govern progressista i amb polítiques progressistes. Els acords, com el que hem fet avui, perquè la política avui a Espanya i a Catalunya necessita acords, i nosaltres som un partit central a Catalunya en aquests moments, que té una àmplia capacitat de fer acords i centrat en Barcelona. I des d'aquest punt de vista, si l'aritmètica de les eleccions, i si la suma d'escons o de regidors ha de provocar que hi hagi coalicions o hi hagi pactes d'investidura, s'haurà de fer, jo això no ho nego. però crec que és avançar molt les coses, posar, en fi, línies vermelles. En qui les poso? Home, amb els extrems, evidentment no ho faré. Uh-huh. I no vull dir noms de partits, perquè tothom sap el que estic dient, no, ni sabré. Evidentment. Amb la resta, clar, que hem de seure i hem de parlar. Escolti, els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest mandat, han tingut les majories més àmplies de la història.
Sí.
Perquè han estat pressupostos votats, en circumstàncies molt excepcionals, per Esquerra Republicana, per Junts per Catalunya, pel partit del senyor Valls, en dues ocasions, i fins i tot una amb l'extensió del Partit Popular. Imagini's si a l'Ajuntament de Barcelona hi ha hagut capacitat de fer acords sense que ningú s'estirés els cabells, perquè senzillament estàvem en una situació que requeria, com el que ha fet el PSC en aquest cas, que requeria i requereix d'un esforç de generositat, de fer renúncies, de trobar acords per solucionar els problemes de la gent, per afrontar els reptes que té el país i la ciutat, i aquest és el tipus de política en el que jo crec. Mm. Nosaltres estem, a més, nosaltres estem una mica acostumats a allò que ens posin línies vermelles i després les línies vermelles estan pels aires, no? Jo els vull recordar que quan el Salvador Illa va fer, quan va començar el debat de pressupostos, va estendre la mà al senyor Aragonès i al govern de Catalunya per fer l'acord de pressupostos, el senyor Junqueras ens va vetar. Mm-hmm. I miri les voltes que dona la vida. Mm-hmm. Per tant, jo crec que no hem de manejar tampoc molt... Jo crec que això és, també és confondre la gent. Crec que hem d'explicar la nostra proposta nítidament, clarament, i dir que, efectivament, amb el mapa polític que tenim a Catalunya i a Barcelona, i amb la política amb la que jo crec, que és la política del pacte, l'acord i el diàleg, doncs, evidentment, hi haurà pactes i hi haurà acords.
Però se sentiria, per exemple, més còmode amb Colau i amb Maragall, o amb Trias i amb
Maragall?
Nosaltres
farem polítiques progressistes... Jo seré un alcalde progressista...
Ja m'ho ha dit, això, eh? Govern...
pues això...
No, li pregunto una altra cosa. Xavier Trias va dir aquí al Món Arracú, amb el Basté, que si no guanyen no es passarà 4 anys a l'oposició. Si vostè no és alcalde, es veu 4 anys més, o bé com a soci o bé a l'oposició?
Jo estaré on em digui els electors que he d'estar. Jo crec que en democràcia aquestes són les regles del joc. Si no estàs al govern perquè no les guanyes, i t'envien a l'oposició, doncs has d'estar a l'oposició i has de complir la teva funció. Jo no en tinc a valorar, perquè crec que el moment vital del candidat de Junts i el perquè de les seves decisions, que jo no entraré a valorar, són diferents de les meves. Jo fa 8 anys que em dedico a la ciutat, conec la ciutat, conec l'Ajuntament, tinc idees, tinc propostes, espero que siguin, tinguin el suport majoritari dels meus conciutadans i conciutadanes, i si no els tenen, doncs passaré a l'oposició. Aquestes són les regles del joc democràtic, no? Mm-hmm. Però no, jo crec que dir, després si no me'n vaig... No, el que passa és que no crec que sigui un missatge positiu, no? ni de confiança, que crec que s'ha de generar en el lector.
Parlem pròpiament de la ciutat de Barcelona. Aquests dies, com ja saps, s'està fent el Congrés ICE. Ara ja no, però fins la seva renúncia vostè era primer tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, i m'imagino que va tenir molt a veure amb l'arribada d'aquest Congrés a la ciutat. M'imagino que estàs satisfet perquè molt. Es pugui celebrar aquest any amb una certa normalitat, perquè és la tercera edició, però la veritat és que fins aquest any no hem vist en la seva plena amb la seva plenitud aquest congrés.
Jo estic molt orgullós del que hem fet des de l'àrea d'economia al govern de la ciutat, primer per consolidar el mobile, que tot s'oblida molt ràpid, no? Cada any teníem el debat de si continuava o no continuava, a part del debat que hi havia abans sobre si hi havia d'haver-hi un mobile o no. Uh-huh. A Barcelona, que feliçment l'hem superat. Després hi havia, cada any era, li preguntaven al John Hoffman, seguirà, no seguirà, quant de temps, el contracte... Bé, el mobile ha dit que es queda a Barcelona fins al 2030. Que de facto és dir seu permanent del major esdeveniment de tecnologia mòbil, ja no és telefonia, tecnologia mòbil al món. El segon gran esdeveniment que han tingut la ciutat de Barcelona és l'ICE, que és, perquè tothom ens entengui, l'aplicació en l'àmbit audiovisual de les tecnologies, mm-hmm. creuades de diverses maneres, so, imatge, realitat virtual, metavers, és a dir, hi ha diverses... És un congrés que creixerà més que el mobile.
Estarà per sobre?
Sí. Jo faig el pronòstic de que en un any, dos anys, estarà per sobre. Vam tenir la mala sort que quan vam tancar l'acord, perquè ja estava creixent quan estava a Amsterdam, vam trencar l'acord, ho recordo perfectament, amb el Mike Blackman, just l'any abans de que comencés la pandèmia. I estaven a Amsterdam, tenien un problema de creixement, van buscar opcions a Europa, l'equip de Fira de Barcelona i nosaltres des de l'Ajuntament vam fer aquest diàleg. Ens interessa molt que Barcelona quedi fixada a nivell mundial com una capital de la tecnologia, perquè això després suposa que vinguin empreses a la ciutat empreses que creen llocs de treball de qualitat i, per tant, doni oportunitats, sobretot a la gent més jove. És a dir, els congressos i les fires no només tenen la missió objectiva que s'aconsegueix, de que vinguin visitants i que això vol dir doncs, que el taxi, els restaurants, els hotels i el comerç se n'aprofiten, sinó que això et posiciona a nivell internacional perquè vinguin inversions. Avui mateix he estat al 22 arroba, en els 10 propers anys hem de desenvolupar més d'un milió de metres quadrats de sostre econòmic al 22 arroba, nous. Què volem que vingui? Empreses tecnològiques. Com ho podem fer? Posicionant la ciutat a nivell internacional a través d'aquestes fires que ens donen centralitat i que al final això es tradueix en oportunitats per a la gent de la ciutat.
I a banda de créixer, que com vostè deia, preveu que en un parell d'anys potser pugui superar fins i tot el mobile, pel que fa a la continuïtat, està previst que es quedi més enllà també del 2030?
Les dates exactes no li puc dir perquè això sempre són contractes que es fan entre parts, però vaja, l'aposta del Mike Blackman personal, com la del Hoffman ho va ser en el seu moment, és total.
L'hem vist a tapes amb el senyor Hoffman.
Sí, té bona relació. Me'l vaig emportar a tapes a Nou Barris, a l'Esquinica, que és un bar de tapes molt, bueno, molt típic de Nou Barris, i com que aquest senyor sempre va anar a restaurants així, en fi, bons, de la ciutat, vaig dir, doncs, jo et portaré un lloc molt bo, però que no són aquests restaurants al centre de la ciutat, sinó que són, és un bar molt... molt típic, s'ho va passar molt bé. Ja havia anat a tapes, per l'Hospitalet, ja ho havia fet.
Més enllà dels congressos, de la tecnologia, un dels grans problemes que té ara la ciutat de Barcelona és el preu de l'habitatge. Si vostè és alcalde, què farà el PSC per evitar que més gent, sobretot gent jove, marxi de la ciutat de Barcelona?
Jo sóc partidari de la regulació per contenir preus, però no és suficient només contenir els preus. Hem de generar més oferta. En aquest mateix 22 arroba nord que avui hem explicat pel matí en una conferència que m'ha presentat el Miquel Roca, explicava que al 22 arroba tenim 17.000 habitatges per construir els propers anys, dels quals 12.000 són protegits. És a dir, què hem de fer? Posar la màquina a tope. Necessitàvem espai físic, necessitàvem terrenys, necessitàvem els solars. Durant aquest període últim del govern municipal hem planejat el creixement a la Marina, a la Zona Franca, Sagrera, Bon Pastor i 22 arroba nord, que ens permeti construir fins a 20.000 habitatges. No és una promesa electoral, encara. És el que és, el que és. És a dir, hem permès que vingui la possibilitat de generar oferta. I crec que la combinació és control dels preus del lloguer, dos, fer més habitatge públic i privat també, i tres, que l'escala sigui metropolitana. El problema de l'habitatge i del preu de l'habitatge té a veure en que l'escala sigui metropolitana. Per això és tan important la connexió ferroviària, Rodalies, o l'anunci que hem fet amb els pressupostos de la Generalitat d'allargar les vies allargar les línies de metro fins més enllà de l'àrea metropolitana. Perquè el metro té una capacitat de connectar molt més important. Perquè què és important per viure a Sabadell, a Mataró o a Esplugues? Doncs el temps que trigues en arribar a la ciutat. I, per tant, si tu aconsegueixes generar més oferta a més territoris de la ciutat amb connexions ràpides, el preu acaba baixant.
Ara, li anava
no
a dir això.
Cosa, no, jo també sí. Li dic que no hi ha solucions màgiques, ni fent tres expropiacions i quatre coses s'arregla el problema. Aquest és un problema estructural i, per mi, és el pitjor problema que té la ciutat. Perquè una de les conseqüències que té, i a mi em preocupa molt, és l'expulsió de la gent jove de la ciutat. Som una ciutat que tindrà un repte demogràfic molt important, som una ciutat envellida i som una ciutat que si no té la capacitat de que la gent jove no només tingui oportunitats econòmiques i pugui treballar a la ciutat, sinó que no pugui viure, tindrem un problema a mig termini greu.
Sobre el tema que em comentava de la mobilitat, que és el que li anava a preguntar, sí que és veritat que hi ha una certa sensació, vostè ara em dirà si és correcte o no, que sobretot gent de comarques ha deixat de venir a Barcelona precisament per aquestes dificultats que hi ha per arribar aquí a la ciutat, o per aparcar, o per moure's per la ciutat. No sé què han pensat perquè la gent tingui ganes de tornar a venir a Barcelona.
Jo sóc un gran partidari de potenciar el transport públic. El futur de les àrees metropolitanes, de la Barcelona ja ho és transport públic.
Clar, però si ara per venir de segons quina ciutat triguem dues hores...
Ara vaig a això. I per tant, la prioritat de les administracions ha de ser la que està sent, afortunadament, ara. S'ha invertit, l'Estat està invertint en Rodalies. Hem vist, per exemple, la connexió que ja s'ha fet a Sagrera i la que s'acaba d'anunciar amb els pressupostos de la Generalitat, que és l'extensió de les línies de metro a nivell metropolità. Aquesta és la solució. Mentre això arriba, és veritat, i ho hem de tenir present a la ciutat, que un senyor que viu al Clot i que treballa al polígon industrial de Montornès, del Vallès o al Baix Llobregat, si triga més d'una hora i mitja, ha d'agafar el cotxe. I, per tant, el cotxe, com alguns diuen, no és un luxe, a vegades és una necessitat per anar a treballar. I això què vol dir? Que quan tu penses les reformes que s'han de fer a la ciutat, sobretot al centre de la ciutat, has de tenir sempre present que la nostra ciutat... Vostè sap quants habitants té Barcelona?
La ciutat només? No em posi a prova, ara.
Un milió.
Vostè ho sabrà millor.
Té raó. Un milió, aproximadament un milió i mig. Sensats. La resposta és, depèn de l'hora. Hi ha hores on som 2 milions d'habitants. Entre els visitants, la gent de l'àrea metropolitana, i per tant la concepció que s'ha de fer de la ciutat en les reformes urbanes també és que és una ciutat que té molta mobilitat de molts tipus, i tu has de tenir al cap que aquesta és una ciutat de 15 minuts, tenim 500 equipaments de proximitat, en l'etapa democràtica s'han fet 500 equipaments de proximitat, dels 30 minuts, primera corona, i dels 60 minuts, regió metropolitana. I per tant, si no tens present tot això a l'hora de fer el planejament, a l'hora de pensar la zona de baixes emissions, etc, 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 és com pots tenir distorsions. I per tant, s'ha de reconèixer que el cotxe, per molta gent, és una necessitat per anar a treballar, per exemple. Si treballes a un polígon industrial, no tens opció, perquè si trigues dues hores o una hora i mitja de tornar i d'anar, no et surt a compte la gent agafar el cotxe.
Però aquest no és un problema d'abans d'ahir. És a dir, que el problema del transport públic fa anys que se'n parla. I, home, digui-li a la gent que ha d'agafar la Renfe cada dia si ha millorat o no.
Jo parlo del metropolità. El servei millor valorat de l'Ajuntament de Barcelona és l'autobús. Li poso un exemple. Si els millors, el nostre transport públic...
Sí, però com vostè m'ha dit, hi ha molta gent que ve de fora de l'àrea metropolitana cada dia a treballar a Barcelona. Si només ens fixem en el transport de l'àrea metropolitana, no estarem solucionant...
Déu-n'hi-do, perquè el TMB, diguem-ne, l'àrea metropolitana és la primera corona, que ja són 3,2 milions d'habitants. Déu-n'hi-do. Si anem a la regió, són 5,3 milions. Hem de pensar que la mobilitat de la ciutat, que som la capital del país i la capital de la regió metropolitana, té aquesta triple dimensió. 15... 30, 60. Per tant, en qualsevol decisió que es prengui, de caràcter urbanístic, de mobilitat, s'ha de tenir present aquesta triple dimensió, perquè som una capital i som una metròpolis, no?
Passen gairebé 6 minuts de 2:15 de la nit. Obro torn de preguntes entre els tertulians. Gemma, comencem per tu.
Jo volia demanar-li, per tornar una mica a l'efecte pressupostos, una pregunta que jo crec que avui a les xarxes tothom s'estava fent, amb una resposta A o una resposta B. Aquests pressupostos finalment s'han aprovat doncs, amb el suport de PSC i Comuns, que és una mica aquella via àmplia que deia el president Aragonès i que també incluïa Junts, però Junts ha sortit d'aquesta anomenada via àmplia, no? Quin efecte domino o quina traslació, i no val contestar cap, té en un hipotètic pacte postelectoral a Barcelona? Hem vist moltes vegades que ha passat...
Pel PSC, preguntes.
Pel PSC, és a dir, pel candidat del PSC, que aquest acord s'hagi fet a una banda de la plaça de Sant Jaume i que tindrà una traslació, una aprovació al Parlament, vol dir que, perquè a més vostè parlava de l'adjectiu progressista, Esquerra Republicana es defineix com a progressista i els Comuns també, és a dir, això, diguéssim, d'alguna manera va en la línia del que vostè pot tenir al cap, tenint en compte que les enquestes indiquen que com a mínim serà necessari dos partits al govern i un suport extern o un hipotètic govern a tres bandes.
Jo crec que sí que té dues conseqüències. Una primera conseqüència, 500 milions d'euros, 175 d'inversió directa aquest any a la ciutat de Barcelona i fins als 500 indirectes amb escoles bressol, centres de gent gran, CAPs, si la part proporcional de la població que ens toca. Per tant, això es notarà, que a mi és el que més m'importa, perquè hem inflexionat una tendència històrica que hi havia del govern de la Generalitat de no invertir a la ciutat de Barcelona. Jo ho dic amb una contundència a vegades una mica forta, però és que des del punt de vista de les inversions pressupostàries, Barcelona, els barcelonins érem catalans de segona. Érem catalans de segona. En habitatge, per exemple, que és la competència de la Generalitat, els 2.300 habitatges que estem fent a la ciutat de Barcelona els estem fent amb diners de l'Ajuntament i amb 72 milions que ens va transferir l'Estat. no amb diners de la qui té la competència, que és la Generalitat. Li poso aquest exemple. Podria parlar de CAPS i de... Segona conseqüència, òbviament el PSC guanya centralitat. El PSC ha demostrat que té la capacitat d'arribar a acords, diguem-ne, per tenir solucions i fer propostes concretes, i per tant guanya centralitat. Jo crec que és la conseqüència, dic, de cara a les properes eleccions, no?
Raimundo.
Són moltes coses, no?
Una.
Però només una, no?
De una en una.
Jo entenc, m'ha agradat l'exposició en general, no?, del plantejament que fas, però tot el temps m'estaven sortant dubtes, no? Perquè, clar, un, per exemple, pot voler reforçar, no?, l'aeroport, que vingui molta gent, però, clar, qui és aquesta gent? Perquè no és igual un turisme de masses, un turisme de low cost, un turisme que tal, que una gran fira o que tal. El mateix, per exemple, per al Mobile Congress. Mobile Congress fenomenal, però, clar, el Mobile Congress pot tenir uns efectes de gentrificació fortíssim a la ciutat, de pujada de preus, perquè és paradoxal, no? A Barcelona lo fa bé, i com que lo fa bé es fa més atractiva, com que es fa més atractiva estimula, no?, aquestes lògiques. Com controlar això? Com no perdre el control, no?, d'aquestes...
Crec que el que, quan proposem connexió intercontinental, estàs dient bàsicament Àsia i Estats Units. El turisme, el visitant de negocis, quan ve de tan lluny, és de qualitat. I no és de quantitat, per dir-ho així. I nosaltres, fins i tot com a destinació turística, que som, perquè tenim una indústria molt important turística que dona feina a molta gent, hem d'anar a buscar el de qualitat. I el de qualitat on està? Doncs ha de ser als Estats Units. Fins i tot des d'aquest punt de vista és important augmentar la connectivitat transcontinental. Aquesta aposta sap qui la va fer amb molt d'èxit? La ciutat de Boston. I sap qui era el president de l'aeroport de Boston? Un professor universitari. I sap per què? Perquè qui demanava connectivitat intercontinental a l'aeroport de Boston era l'MIT. I eren les universitats de Boston. Perquè era la forma de tenir professors, era la forma de tenir alumnes de tot el món, perquè la connectivitat directa, perquè tothom ens entengui, que no haguem de passar per Barajas per anar a l'altra banda del planeta, o no haguem de passar per París o per Frankfurt, vol dir que hem d'augmentar la connectivitat transcontinental. I per això es necessita una ampliació. I fixa't que et dic, no era ni un empresari, ni un, si tota aquesta cosa que es diu... No, era un professor universitari, i qui més ho va impulsar a Boston va ser el sector científic. Home. Perquè deia, necessitem connectivitat transcontinental si volem ser ciutat com ho són, de referència internacional.
Ja voldríem les universitats, eh? Ja voldríem les universitats, no?
Bueno, però en part les tenen perquè seria tenir els millors professors,
sí.
Perquè pots tenir els millors alumnes, perquè tens la millor connectivitat. Quan jo dic... Pensem en el model de ciutat i de país que volem. Jo no estic dient que la pista sigui més curta, més llarga, no ho sé. És que no ho puc saber. Jo no sóc enginyer, no sóc biòleg, no ho sé. Ens ho han de dir. El que sí sé és que si volem ser una ciutat en futur, hem d'estar millor connectats. I per això és l'ampliació.
Eulàlia.
I la segona, m'has fet sí. Una segona?
No, igual, no? És la lògica de gentrificació que ve,
bueno,
amb els
grans fires, amb els... Això és una paradoxa, no?, que tenim sempre a la ciutat. Quan vam fer el mercat de Sant Antoni, i hem pacificat els entorns del mercat de Sant Antoni, ha tingut un efecte contraproduent, que han pujat els preus dels lloguers i dels pisos.
Digues-m'ho a mi, que visc que bueno, la porta i tinc
bueno,
el mercat.
Què fem? No fem mercats? Quan es fa pacificació d'un carrer, ara s'està fent Consell de Cent, s'està fent Via Laietana, que ja estava previst feia anys, s'està fent Girona, que ja estava previst. El primer efecte és el que anomenen la gentrificació verda, que és que els preus dels pisos pugen. Hem de deixar de pacificar a la ciutat, hem de deixar de fer... Bueno, doncs què hem de fer? Polítiques d'habitatge de gran escala que via oferta, control de preus i via oferta, generi un parc d'habitatge suficient o que com a mínim pal·liï la necessitat que tenim. Però no... Sí, jo crec que les conseqüències, efectivament, és una contradicció que sempre tens, quan prens una decisió d'aquestes, perquè és com una contradicció, no? Dius, estàs millorant la ciutat, estàs millorant la qualitat de vida dels veïns, els que estan allà estan encantats, els que volen viure allà ho tenen més complicat, no?
Eulàlia, ara sí.
En la governança d'una ciutat com la de Barcelona, no només és important qui governa la ciutat, sinó quins, en els ens supramunicipals, quin tipus de política es fa. Llavors, jo li voldria preguntar quina és la valoració que fa el seu partit sobre el pacte a la Diputació de Barcelona amb Junts per Catalunya i quin és el seu projecte d'àrea metropolitana, perquè ara mateix els ciutadans d'aquesta ciutat tenim la sensació que l'àrea metropolitana, i en concretament el seu govern, és una cosa totalment opaca, és un forat negre, és una caixa negra. No sabem què fa ni exactament qui mana allà. Per tant, quin és el seu model de governança?
Comencem al final. Manen els alcaldes escollits democràticament, hi ha una representació democràtica proporcional als resultats de les eleccions
municipals. Però no hi ha un rendiment de comptes.
Hi ha rendiment de comptes perquè hi ha jo he estat conseller metropolità, hi ha un òrgan que és un plenari, que és el Consell Metropolità, que és qui fiscalitza la tasca del govern metropolità, i és una institució democràtica perfectament homologable. Què és el que li passa a l'àrea metropolitana? Que no té protagonisme públic. En què notem que hi ha àrea metropolitana? Amb el transport, que és metropolità, amb la gestió de l'aigua, que és metropolitana.
Per tant, vostè no canviaria res de la governança
Ara li dic. Hi ha un debat que és recurrent, que és per augmentar la transparència i la rendibilitat de comptes, podem buscar un sistema que sigui el de l'elecció del president o presidenta de l'àrea metropolitana per elecció directa amb les eleccions municipals? Sí, ja li dic. L'àrea metropolitana ha de fer més coses que les que s'ha de fer ara, perquè si no les fa, política d'habitatge inclosa, que és una de les novetats que s'ha fet, per primera vegada s'ha creat una agència metropolitana d'habitatge, pública o privada, per cert, que ja està seleccionant, diguem-ne, sol a l'entorn metropolità per promoure habitatge social. N'hi posaré més. Infraestructures energètiques. A la ciutat de Barcelona estem posant ara, hem posat 600 punts de recàrrega elèctrica per vehicles, per electrificar la flota, i tenim previstos posar 2.200 fins al 2026. Bé, si aquesta política no és metropolitana, i per tant jo és una de les propostes que faré, doncs passarà que la gent d'Hospitalet vindrà a carregar aquí, com ja ens passava, o ja ens passa, o la gent de Sant Cugat ve a carregar els carregadors públics, que es paguen però són públics, perquè és promoció pública. Som ara la primera ciutat d'Espanya, la cinquena d'Europa amb instal·lació de punts de recàrrega elèctrica, però ha de ser una política metropolitana, perquè si no, no funcionarà. És el que deia abans, a la ciutat dels 15, dels 30, dels 60. Si tot el que fem no té aquestes escales, doncs pot passar, ja ens passava, eh? A més, ho tenim estudiat, doncs que hi havia gent que venia de fora de Barcelona i venia a carregar aquí, que no passa res. Però, home, es tracta que tot el país ho hauria de fer, no? Si volem electrificar, si volem fer la transició ecològica ràpida i de veritat, l'obstacle més important que tenim ara ja no són les inversions industrials, per això estan els PERTES, ara estan a les ciutats. On carreguem els cotxes? Jo ara tinc moto elèctrica, que la carrego a casa, però perquè agafo la bateria, me la punjo a casa i enxufo. I està tota la nit carregant i dura una setmana. Un cotxe no ho pots fer. Un cotxe ho has de tenir punt de recàrrega al pàrquing, i molta gent no té pàrquing, o ho has de fer en superfície, i això ho està promovent l'Ajuntament de Barcelona des de fa 4 anys. I aquesta és una política metropolitana, per exemple, que s'ha de plantejar. O les telecomunicacions, passarà el mateix amb el 5G. Si nosaltres fem una promoció del 5G per tot el que és la gestió intel·ligent de la ciutat, s'ha de fer a nivell metropolità, perquè és que aquí creus un carrer i estàs en un altre municipi, estàs a Sant Adrià, estàs a Hospitalet, no? Per tant, jo crec que l'àrea metropolitana pot millorar pel que fa a la, diguem-ne, la visibilitat, sobretot de les seves polítiques. Crec que té un paper molt important. Les platges les gestiona l'àrea metropolitana, o sigui, ja es gestiona, el ciutadà no ho sap i probablement no té més importància que ho gestiona, però, en fi, és una institució perfectament democràtica i controlable.
Hem d'anar acabant, senyor Collboni. Silva, última pregunta.
Sí, bona nit, senyor Collboni. Bueno, primer em quedo amb aquesta idea que deia que el cotxe per molta gent és una necessitat, perquè he sentit a l'alcaldessa actual de Barcelona molt sovint dient, no sé si al contrari, però una opinió bastant diferent. Però no li pregunto sobre això. La pregunta és molt...
Això també necessitava la llibertat d'opinar i no provocar una crisi de govern, que a vegades que té una opinió que sigui diferent.
Però miri, la pregunta va en aquesta línia, perquè vostè ens ha explicat molt bé que les raons per les quals ha deixat del seu càrrec públic, no? Però la seva formació política continua al govern, no? Aleshores, això en termes de màrqueting polític fa molts anys, bueno, en màrqueting en general, hi havia un concepte que es deia la USP, que és la Unique Selling Proposition, que és l'element diferenciador, i un, si pot ser, per això li demano un element diferenciador, entre un producte i un altre, en aquest cas entre un candidat i un altre. Com que entenc que la seva campanya serà molt personalitzada perquè la seva formació continua al govern, jo li pregunto, si un votant de Barcelona en aquests moments dubtés entre votar-li a vostè o votar a la senyora Colau, quin seria la seva USP, el seu element diferenciador?
Jo de mercadotècnia electoral no sé molt, jo sé que proposarem i puc proposar projectes a futur, perquè crec que una etapa s'ha acabat, un cicle s'esgota, les fórmules s'han esgotat i nosaltres en proposarem de noves.
Però per tant, no m'està contestant, eh?
Per tant, no, jo li contesto el que considero vostè pregunta, jo li contesto.
Jo penso, mercadotècnia, entre vostè i la senyora Colau,
de mercadotècnia,
un element important que es diferenciï, quin seria per un votant?
De mercadotècnia, home, jo crec que hi ha molts temes que ens han diferenciat. O sigui, jo crec que, per exemple, la concepció de què ha de ser la prosperitat econòmica és diferent. Hem comentat el tema de l'aeroport, on tenim posicions diferents, tenim posicions, bueno, matisades cada vegada més, sobre la capacitat de treure inversions perquè es localitzi l'activitat econòmica a la ciutat, no tenim el mateix plantejament pel que fa a les especificacions, no tenim el mateix plantejament pel que fa, doncs, a la cultura de la mobilitat i al dret a la mobilitat individual, i li parla algú que ve d'una tradició que ha estat de públic, de transport públic i de pacificar carrers. L'Avinguda Gaudí, el Portal de l'Àngel, l'Avinguda Mistral, tots aquests han estat carrers pacificats pel PSD. Però amb ordre, amb criteri, amb consens, amb acord, pas a pas. Hi ha diferències, clar que hi ha diferències. No són radicals? Evidentment que no són radicals. Si no, no. I efectivament, jo ja sé que aquest és el repte, simplement conscient. Però un ha de fer el que creu que ha de fer. I jo crec que serà possible explicar nítidament la meva proposta per la ciutat i pel futur, i ha de ser possible que no passi el que ha passat al govern de la Generalitat, que es trenquen els governs i es paralitzen les institucions. I això, afortunadament, a Barcelona no ha passat. I no és mèrit del PSC ni del qui li parla, és mèrit a tots els grups de l'Ajuntament.
Falten 10 minuts per les 10 de la nit, se'ns ha fet tardíssim, i això que el senyor Collboni diu que no havia vingut mai tan tard a la ràdio. Res, una última pregunta abans d'acomiadar-lo. Crec que molta gent ha vist el seu primer vídeo de TikTok.
No, no és el primer. No,
aquest darrer que hem vist, que ha tingut potser més ressò, en veurem més o no durant aquesta campanya?
Clar, però si ja fa 4 mesos que em faig. Jo us ho explico.
Sí, a veure.
Perquè jo també he quedat una mica així com sorprès.
Què ha passat amb aquest, doncs?
No, passa que hi ha noves formes de comunicació. I passa que hi ha un grup de gent, sobretot la gent més jove, que s'informa a través del TikTok. Mm-hmm. Que gent que no llegeix diaris, que no escolta la ràdio, podcast
com a molt. Això
ja ho sabem. Bueno, i com arribo amb ells. I aleshores un dia anava...
Però sembla que s'estigui justificant.
Estic explicant per què tot ha anat com ha anat. Aleshores, això ho porta un grup de gent molt jove. I jo us confesso que a vegades no entenc molt bé perquè em diuen que he de fer segons què, perquè diuen que són tendències o com diuen això, retos. No, és que ara hi ha un reto de no sé què. I, bueno, pues, si comuniques el que vols comunicar d'una forma diferent, divertida, en aquest cas estic amb molta notorietat perquè diguem-ne que les meves dots com a ballarí no són molt bones, però no passa res.
Home, tothom n'ha parlat. Això.
Però ja fa, jo crec que fa pues, 4 o 5 mesos i vaig ser jo, per cert, que em vaig baixar l'aplicació i li vaig dir a l'equip, escolta, aquí hi ha molta gent que em diu que s'informa per TikTok, o vaig veure el president Macron un dia fent un TikTok, vaig dir, Si Macron està, ¿por qué no nosotros?, no? I l'equip de gent que ho porta és gent molt jove, és gent que té 19, 20, 21 anys, que és una altra dimensió. Jo soc un boomer, o sigui, no vaig al que no soc, jo soc un boomer de manual. Però, jo crec que s'ha de provar, s'ha d'innovar. Quan fem trobades als barris...
No li deien sentit negatiu, eh?
No, ho sé. Però no ho explico, perquè a més m'agrada que m'ho preguntis, perquè com que he vist que s'ha liat aquest diguem-ne, polèmica, no?, aquest debat. Quan nosaltres fem actes als barris territorials, quan trobem veïns i veïnes, la gent que ve és gent que té més de 50 anys. I sempre la gent diu, i on són els joves? Ve algun, eh? Tots els joves estan a les xarxes, s'informen per les xarxes, participen a les xarxes, moltes, eh? No només al TikTok, però fonamentalment al TikTok. A part dels que els meus nebots també tenen TikTok i m'han ajudat a introduir-me en aquest món. I aleshores vaig fer una reflexió molt fàcil, doncs si estan a un altre lloc, anem a aquest lloc a comunicar, no?
Ha quedat clar.
I com que no ballo molt bé, doncs ha tingut aquesta polèmica.
En veurem més, per tant.
Sí, home, sí, clar.
Senyor Collboni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al 9C. Ja no podrà dir que no ha vingut mai tan tard en aquest estudi.
M'ho ha passat molt bé, està molt a gust.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera. Fem una pausa i rematem la tertúlia.
RAC 1. Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé. És que m'agafes en plena segona rebaixa si estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segona rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any, d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de febrer amb entrades de Vanguardia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli o de l'òpera Macbeth al Liceu amb entradesdevanguardia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Acabeu avui, perquè queden 5 minuts per les 10 de la nit i us demanaré que aneu molt, molt, molt ràpid. El Silva, quan li dic que vagi ràpid, no li agrada, ja ho sé, així que començo per
tu. És que últimament sempre em deixes l'últim i a més a més...
Va, doncs ara el primer. Va, què destaques de l'entrevista de Jaume Collboni?
Bueno,
no ha posat línies vermelles en els pactes, ha deixat en certa ambigüitat què passarà amb l'aeroport. Amb què et quedes, Silva?
Bueno, l'aspecte és que tothom et dirà el mateix, perquè com que està la cosa tan més o menys igualada, pues, no crec que et treguis més d'altres candidats, no? No, a veure, primer, és clarament el candidat del PSC, en aquest PSC que aquesta setmana ha donat suport als pressupostos de la Generalitat i, per tant, que està intentant ocupar aquest espai central, que ell mateix ha dit, aquesta centralitat, que en alguns casos representa, doncs, l'aposta per l'aeroport, en el cas de Catalunya, en els pressupostos, pues, d'altres infraestructures, com el tema de la B40 o el d'aquest famós casino, com es digui.
Sí.
I clar, el problema que té, que és una mica el que jo intentava que m'expliqués, és que ell ens ha explicat molt bé perquè ha sortit del govern, però el seu partit i la seva formació continua governant juntament amb la de Colau, que serà difícil distingir, doncs, quina és la diferència. Ell, jo crec que farà aquest esforç, i amb la línia, per exemple, aquesta cosa que ha dit dels cotxes, clar, és exactament el discurs contrari, tot i defensant el transport públic, el que està fent durant tot aquest temps la de Colau, que clarament ha iniciat una batalla contra el cotxe a Barcelona, no? No sé, jo crec que aquests elements seran els seus, diguem-ne, els seus problemes o reptes, ara que parla de reptes, i també les seves virtuts, en el sentit de que necessita distanciar-se del govern al qual pertany, al qual encara la seva formació ha estat governant durant tot aquest temps, i aportar quins són els elements diferenciadors perquè la gent no acabi votant a la Colau i l'acabi votant amb ell. Jo crec que aquest seria una mica el resum.
Eulàlia.
Sí, jo he vist un candidat en plena forma per una banda, no? I en forma avui dia en què a l'hora de comunicar a Collboni, doncs es nota que té un bagatge, però en qualsevol cas, quan entres en el contingut, jo crec que està ple de contradiccions. Per començar, hi ha una contradicció que ell va parlant del transport públic, no?, com una de les grans mesures estrella, i després no han sigut capaços ni ell ni Ada Colau d'anar-se'n al govern de Madrid i demanar d'una punyetera vegada que es facin les inversions que toquen amb Rodalies, no? Ara sembla que tothom està preocupat per Rodalies. Aquests senyors porten 8 anys governant i aquí no hi ha hagut manera que fessin servir, que els seus partits estaven també al govern de Madrid, fessin servir aquestes connexions per millorar d'una vegada Rodalies. Per tant, que en campanya ara es parli del transport públic, pels que fem ús del transport públic, doncs em sembla pràcticament ofensiu. I després, una altra contradicció que també trobo flagrant és que ell s'autoanomeni progressista, i jo crec que autonomar-se progressista i tenir preocupació menys 2 pel canvi climàtic, com demostren amb la seva insistència permanent amb l'ampliació de l'aeroport del Prat o amb la negativa a fer una taxa pels creuers, doncs la veritat és que jo no ho acabo d'entendre. Crec que una persona que vol que el país prosperi, i sobretot que el planeta prosperi, perquè sense planeta no tenim país ni tenim progressisme per fer, doncs sincerament crec que totes les seves propostes han voltat al voltant de no tant d'elements vinculats a valors, no?, tradicionalment progressistes, sinó que han voltat ha estat parlant tota l'estona de temes econòmics, temes de, no?, de portar empreses, etc. I jo no l'he vist preocupat per què fem amb la salut del planeta.
Raimundo.
Doncs, en línia amb el que deies, no? que jo veig que hi ha un trencament amb l'Ajuntament, però és un trencament personal. És a dir, que el PSC com a institució s'ha quedat al govern. I de fet, és paradoxal, perquè després, quan ha exposat dades i èxits indubtables, són tots de l'Ajuntament de Colau. Aleshores, no deixa de ser una mica contradictori, no? És a dir, perquè jo entendria que hi hagués... Hi ha una part del discurs que fa, que és un discurs que sona molt... A mi em sona una mica ranci ja, la veritat, que és un discurs de modernitat del 92, readaptat per enèsima vegada, que és tornem a la Barcelona de grans infraestructures, a la Barcelona...
Molt turisme.
I és el que jo li preguntava, no? Dius, bueno, ve molta gent per l'aeroport, i dius, venen els de Boston. Jo he estat professor a la Universitat de Chicago a Barcelona, jo sé que aquest món existeix, però jo també sé com venen els estudiants de Chicago a la ciutat de Barcelona, a la sangria, a la cervesa, a la festa i el tal. És a dir, no venen a fer patents i a liderar equips de recerca.
Fora fan el mateix.
Exacte, no, per això dic que a mi em preocupa, perquè les paraules i els eslògans, jo que els té dominats, deien molt perfilat una campanya personal, no tant de partit, més aviat personal, però que no acaba això de conciliar. I així, després ens anem a dinàmiques estructurals. M'ha agradat molt, he de dir, molt positivament, que s'ha declarat, i hauríem d'agafar aquí i gravar-ho, partidari regular els preus. Uh-huh. I això és una paraula forta, políticament parlant.
Gemma, per tancar, sí.
Molt breu, jo crec que el senyor Collboni, quan parla d'aquesta ampliació del Prat, que no és tant una ampliació física, sinó de millorar la connectivitat, sap perfectament que això està en mans d'Aena, no està en mans de la Generalitat, sinó que està en mans d'Aena. Aena és una empresa... en la qual hi té una participació substancial l'estat espanyol, i per tant ha tingut més d'una dècada llarga per convertir l'aeroport del Prat en un hub intercontinental, i el que ha fet precisament és intentar que no ho fos, posar taps i beneficiar clarament Barajas. Això per una banda, és a dir, tothom sap que això no depèn de la Generalitat ni de cap acord amb el PSC. I una altra cosa que jo crec que ell, tinc la sensació que ha deixat el govern, evidentment per desavinences amb moltes polítiques de Colau i de cara a la campanya, però sobretot perquè la campanya s'ha acabat polaritzant amb o Colau o Trias. I en aquest pact de Colau hi ha el senyor Collboni i hi ha, no volgudament, però hi ha Esquerra també, perquè Colau ha arrossegat Esquerra com si fos un soci de govern. I jo crec que ell ha vist que seguint el govern... no hi havia possibilitat de trencar aquesta polarització, i per tant no hi ha possibilitat de ser alcalde, no? I ell ha volgut d'alguna manera dir no només és Colau o Trias, jo estic aquí. Veurem quin resultat dona això, perquè jo crec que la cosa està molt, molt polaritzada.
Ja, perdona, deixem que recordi que el president d'Aena és un socialista del PSC.
Sí, clar, sí, i a més crec que tenen una relació personal bastant...
En fi, Joan Manel Silva, Eulàlia Soler, Raimundo Viejo, Gemma Aguilera, moltíssimes gràcies, sobretot
cars,
per ser tan breus, eh? Sí, sí, no deies gaire fort. Que vagi molt bé.
No.
Fins la setmana que ve. Passen gairebé 2 minuts de les 10, actualitzem la informació.
Vinga.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Jaume Collboni surt al pas de la informació que apunta que assessors seus al govern de Barcelona dediquen una part de l'horari a fer campanya amb ell, tot i cobrar de l'Ajuntament. Són personal de confiança, ho ha publicat el Nació Digital. El candidat del PSC assegura que hi estan treballant i aclareix que és una situació transitòria, que en els propers dies es normalitzarà. Collboni ho ha dit en una entrevista al 9C.
Tots els grups polítics tenen personal escrit, tots, sense excepció, i és personal que treballa pel grup polític o per l'Ajuntament, depèn de l'inscripció. Mm-hmm. Insisteixo, ara s'està fent un canvi d'inscripció, fa 48 hores que tot just s'ha fet el canvi, i això vol un temps. I en alguns casos doncs, pot ser que encara estigui en aquesta situació, però és una situació transitòria molt raonable.
Sobre l'aeroport del Prat, Collboni deixa clar que no es pot augmentar la capacitat sense ampliar-lo, i pel que fa als pactes postelectorals, el candidat del PSC no posa línies vermelles, només diu que no pensa seure a parlar amb els extrems i pronostica que el Congrés IC superarà en xifres en els propers anys al Mobile. Per cert, encara en política barcelonina, Ferran Mascarell confirma que deixarà la política institucional al mes de maig i que no serà la llista de Xavier Trias. El regidor de Junts ho diu en una entrevista al Tot Barcelona.
Doncs ara precisament que parlàvem d'aquest congrés IC, que demà ja és l'últim dia a Barcelona.
El congrés líder del sector audiovisual tancarà les portes després de 4 dies a Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. L'IC aspira a superar els 40.000 assistents amb un impacte econòmic de 400 milions d'euros. Demà al Monarracó amb Jordi Basté, programa especial des d'aquest congrés.
El Banc Central Europeu, que puja els tipus d'interès un 0,5%.
I ja ha avisat que ho tornarà a fer el mes que ve, un 0,5% més. Els tipus d'interès marquen el camí de l'Euribor, que és el principal indicador pel càlcul de les hipoteques. Les que toqui revisar ara i previsiblement fins a l'estiu seran les que més notaran aquesta pujada. El BCE us justifica perquè els preus, més enllà dels energètics, continuen pujant.
I ho estem esperant tots d'aquí menys d'una hora, que comença aquesta segona semifinal del Benidorm Fest.
I entre els participants hi ha el Siderland, aquests que sentim de fons, el grup d'Albert Sor, company del Món Arracú, és un dels candidats a passar a la final amb aquesta cançó. A 3:15 de la nit sabrem si el català fa un pas més a Eurovisió i arriba almenys fins a la final. Dels altres 8 concursants també hi ha els catalans Vico i Alfred García.
Ara de seguida en parlarem. Gràcies, Pep.
Bona nit.
Pel que fa als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Bona nit.
Què fareu?
En directe, tu diràs. No, viurem en directe, tu
diràs. Avui tu diràs al Benidorm Fest.
Sí, sí, connectarem amb el Jordi Ramos i viurem l'actuació del Siderland, a veure si té sort l'Albert Sort, precisament. Mai més ben dit. Farem tertúlia amb Anaïs Martí, Maria Fernández Vidal i Marc Guillén, i ens visitarà avui Jordi Roura. Va ser ajudant de Tito Vilanova en aquella primera volta històrica del Barça del 2013.
Gràcies, Aleix, fins aquí una estona.
Fins ara.
I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Tindrem una mica de temperatures més altes o no els propers dies?
Sí, entre demà i divendres, entre demà i dissabte pugen, després tornen a baixar diumenge i dilluns, i la setmana que ve, que el fred serà intens. De moment, demà, algun grauet més, de bon matí, una matinada freda. Al migdia també podrem sumar algun grau, l'ambient més suau a la costa i al prelitoral. El de les comarques de Girona es podrà arribar o fregar, com avui ha passat, els 20 graus, a la resta de 91 anses, especialment cap a les comarques de Ponent.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Bona,
bona nit.
De seguida parlem del Benidorm Fest, fem una pausa i connectem amb Jordi Ramos.
No ho sé, amb Anna Ballonet. A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia. Cuidant els teus sentits des de 1902.
Només els més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles durant un temps limitat, com un 50% de descompte en una selecció de marques de moda dona com ara Lloyds, Woman Limited, El Corte Inglés, Tintoretto. Així són les ofertes límit, només fins al 5 de febrer al Corte Inglés. Les teves compres a la botiga web i app.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
un. Amb el suport de sexydream.es.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
Passen gairebé 7 minuts de les 10 de la nit. Bateria i el Guillem al piano, com cada setmana a la secció de multipantalla. Què tal? Com esteu, Paula? Guillem, bona nit.
Bona nit.
A veure, avui parlarem sobretot de televisió, però també de música,
sí,
perquè estem molt pendents del que pugui passar en aquesta segona semifinal del Benidorm Fest, on hi actuen, entre d'altres, el Siderland de l'Albert Sort,
realment és el que ens interessa, sí. Però qui ho està seguint tot des d'allà i coneix absolutament tots els detalls del que està passant és el productor del món a RAC1, el Jordi Ramos. Ramos, què tal? Com estàs?
Hola, bona nit.
Nerviós ja o què?
Doncs mira, no ho podries definir millor.
És que no cal ni que t'ho pregunti, perquè coneixent-te segur que estàs nerviós. A veure, on ets ara mateix?
Doncs mira, estem al pavelló de l'illa de Benidorm, que és on es celebra les gales del festival. Ens fan venir una estona abans, tot i que la gent del públic pobre pensa que el citen a les 7 de la tarda per una gala que comença a 3:15 de la nit.
Mare meva. Wow.
Sí, és bastant millor.
Això és real... realment per fans, eh?
No, hi ha cues, eh? O sigui, hi ha cues prèvies i clar, tot per poder anar, que això no n'hem parlat gaire aquests dies, però les entrades, que sí, són unes 1.000 entrades més o menys cada dia, es van esgotar, van volar.
Déu-n'hi-do.
En segon, en quant va ser? En minuts?
Sí, sí, va ser qüestió... Sí. Bueno, també és veritat que es van bloquejar moltes de seguida i llavors es van alliberar unes quantes, però bueno, en qüestió de 3 hores estava tot venudíssim. I de fet tant és així que al centre de Benidorm avui munten pantalles gegants pels que es van quedar fora, que la puguin veure avui i dissabte.
Els partits de futbol.
Igual.
En fi, Ramos, ens deies ara l'hora. És tardíssima aquesta gala, no? Què ha passat aquí?
Molt bona pregunta. A veure, jo vaig parlar amb Televisió Espanyola per veure si em podien explicar una mica el què. I es limiten a dir que és una estratègia de programació de la casa.
Mm. Sí. A veure, va, entrem una mica en matèria, perquè si no avancem. Va, Ramos, a banda del Siderland, qui més o de qui més hem d'estar pendents en aquesta segona semifinal d'avui?
Home, a veure, hi ha una reina indiscutible en aquest festival, que és Vico. Mm. Ella porta una cançó que és Noche Entera, que si no l'heu sentit és que no viviu en aquest planeta, perquè...
A veure, em sembla que la tenim, per si de cas, eh?
Noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón.
Això precisament,
és aquesta,
Sí, aquest Me Pongo Pibón ha estat un challenge de TikTok que ho ha patat molt fort.
No, i la tornada, que ara no l'hem sentit, s'enganxa moltíssim.
Mira, ara estava parlant amb uns nois que hi punxaven en una festa d'aquí de Benidorm, on posaven bàsicament tot de cançons d'Eurovisió, i no només d'aquest any, sinó dels altres, em deien, és que vam haver de posar Noche Entera més d'una vegada perquè no paraven de demanar-nos-la.
Ostres. A veure, Ramos, dels assajos ens en pots dir alguna cosa o què? Perquè ja han estat aquesta tarda, tu hi has pogut veure alguna cosa?
Sí,
molt de secretisme, no?
És que no ens deixen dir res. Ja. Ens ho tenen totalment prohibit.
Et tenen aquí lligat.
Sí. A veure, el que us puc dir és que és un escenari molt gran, amb moltes possibilitats, i clar, no tothom ho sap explotar de la mateixa manera.
Clar, ja.
Llavors, a veure, jo crec que Chanel l'any passat quan vaig parlar amb ella em va dir una cosa que vaig trobar molt interessant, que és l'actuació del Benidorm Fest no l'has de plantejar per guanyar el Benidorm Fest, l'has de plantejar per guanyar Eurovisió.
Clar.
Està bé.
I jo crec que això és una molt bona idea que a ella, òbviament, li va resultar i que no tothom la té igual de plantejada.
Però a veure, bueno. A banda de Vico, que no t'he deixat acabar, de qui més hem d'estar pendents? Són nou grups.
Són nou, sí, no? Exacte. Recordem-ho, són nou concursants, n'hi haurà 4 que es classificaran i 5 que quedaran fora. Mm-hmm. Això és important. D'aquests 4, se sumaran els 4 que es van classificar dimarts i que bé, que resoldran a veure qui va a Eurovisió. Dels nou d'avui, home, més enllà de Vico i de Siderland, evidentment, des d'un punt de vista sentimental, tenim el Fred.
Ai, el Fred! M'agrada molt.
És l'altre català. Ell fa una història molt retro en el seu espectacle. Intenta relacionar el Benidorm Fest amb el festival de Benidorm antic. Bé, ja ho veureu, aquesta història molt... O sigui, la cançó era molt personal, la escenografia que farà també és molt personal, i això, evidentment, pot generar tants fans com detractors, però si més no, serà molt interessant. I de tots els altres... Potser n'hi ha dos que destaquen especialment, que són Blanca Paloma, que ella ja va participar l'any passat, és una noia amb una veu prodigiosa, i també té molt de gust a l'hora de fer escenografies, perquè a més és escenògrafa professional, i realment doncs, ofereix un espectacle amb majúscules. Mm-hmm. Una altra cosa és que l'estil t'agradi més o menys. Jo personalment no seria el meu, no penso que Eurovisió necessiti una cosa... tan pròpia d'Andalusia com és aquesta cançó, però bé, els que defensen aquest gènere no deixen d'entusiasmar-se.
I en el cas de Sutherland, Jordi, que no sé si és el que anaves a dir ara, que també déu-n'hi-do l'equip que han tingut ajudant-los en tota l'escenografia, en el vestuari...
Sí, home, tenen a Daniel Anglès, que és el seu director artístic, i la persona que els hi fa els visuals és es diu Merlí, és un dels és precisament el responsable.
És un mag.
Mira, és un mag de la imatge. A mi m'han dit que a mi realment m'han dit més d'una persona, és el mateix que va fer els visuals de Operació Triunfo, que fa els de Tocar a Me Suena. I això no sé si ho puc dir, però jo em deixo anar.
Va, vinga, que... ja no falta. M'encanta. Vinga, que em deia,
exacte, em deia l'Albert que realment no només són espectaculars aquestes visuals que ha creat, sinó que a més són amb una tecnologia que no té ni 3 mesos, la tecnologia. Vull dir, el que veurem avui és una cosa absolutament contemporània i bueno, espero que ens deixi a tots amb el cul clavat a la cadira o al sofà on estiguem veient la gala.
A veure, els hi desitgem que tinguin moltíssima sort des d'aquí. Ramos, 5 cèntims, com ha d'anar la votació avui?
Sí, primer veurem totes les actuacions. Jo calculo que això serà entre les 10, entre 3 quarts d'11 i les 12 de la nit, més o menys. I llavors a les 12 obren línies.
Sí,
això, tots els que vulgueu votar, no faig falca, però tots els que vulgueu votar, que sapigueu que us heu de quedar despert fins a les 12 de la nit. I llavors obren línies. Quan es tanquen les línies, el vot és primer per part del jurat. Són 8 membres de jurat, que és molt interessant en aquest sentit, perquè són 5 internacionals i 3 d'espanyols.
Sí. L'any passat ja va ser així, també, no?
No, l'any passat eren 5 i eren 3 i 2.
Ah, val, però ja, també hi havia membres del jurat que eren internacionals.
Sí, però hi havia 2 persones,
sí,
aquest any són 6.
Sí, sí.
Són 5, perdona. Llavors, jo crec que això és molt interessant, perquè, evidentment, aquí el que es busca no és quina és la cançó que més ens agrada. Això és molt important. El que es busca és quina cançó ha d'anar a Eurovisió i pot funcionar a Eurovisió. I, evidentment, l'opinió internacional és la més valuosa. Llavors, el jurat dona uns punts que serveixen, compten la meitat de la valoració final.
Val, 50%. Llavors,
exacte. L'altra meitat es divideix en 2. Un és el vot demoscòpic, que és aquesta enquesta de 350 persones. Bueno, és que, clar, qui són? No?
Sí.
Jo m'ho porto preguntant des de fa un any. Qui són aquesta gent?
Com els audímetres.
Com els audímetres. Qui té un audímetre a casa?
Exacte.
Clar.
Exacte. Com pots determinar que jo he vist una cosa si jo no tinc cap màquina a casa meva?
Exacte.
Llavors, bueno, aquesta gent decideix la meitat d'aquesta segona part i l'altra meitat, i els 25% que resta, és els teus vots. Mm-hmm. Bueno, el teu, el del Guillem, el
de
tots.
Trucades.
Exacte.
Molt bé.
I bueno,
és pitjor que la llei d'Hondt.
Sí. No, el que sí que és veritat és que hi ha gent que em diu: ostres, però per un 25% potser no val la pena que voti. Ja. Mentida.
Home.
Perquè millor tenir aquest 25% que no tenir-lo.
Sí, sí. A veure, Jordi, si vols queda't, perquè ara amb el Guillem i la Paula els he demanat que fem una mica de repàs per alguns dels moments més destacats. Comencem pels de la primera semifinal, que va ser la de dimarts. Paula.
Sí, perquè no sé si estàs d'acord amb mi, Jordi, però per mi un dels grans moments d'aquesta primera semifinal final va ser l'actuació de Mònica Naranjo.
Aquí ballant a l'estudi, el Guillem i la Paula,
que...
el Ramos segur que també.
Va ser tan espectacular.
Oi que sí? Perquè des de casa es veia espectacular. Imagina't allà, perquè ara no ho estàvem veient, però aquí s'ha tret la caputxa i es veu que està rosa ara la Mònica Naranjo.
Vaig a confessar-vos una cosa una mica lamentable. Vaig fer Momento Fan l'endemà i li vaig anar a dir que moltes felicitats per l'actuació, que ho havia fet molt bé i que ens havia deixat tota la grada de premsa d'en
Peus.
Està bé, Jordi. Està bé,
clar.
Bueno. Has fet coses pitjors a la vida, jo crec.
No dubtis. No.
Què més, Paula?
Doncs els 4 finalistes van ser Agonei, Alice Wonder, Fusa Nocta i Megara. I després d'escollir-los, etcètera, sempre hi ha els eurodrames, no, Jordi? No poden faltar els
eurodrames.
Benidorms.
Sí, però s'ha de reconèixer que aquest any han estat molt més suaus.
De moment,
Ah, sí, exacte. No sabem què passarà encara.
I llavors, bueno, un dels eurodrames va ser quan Agonei va parlar del hate, no?, que pateixen tots ells, i va parlar directament del malware. Escoltem.
Jo no m'he preparat per nada. a los que hay que educación a ellos. De hecho, aquí tenemos por el fondo a un especialista de Valverde, que está por ahí, por lo que por ahí antes, ¿no? Por ahí lo vi, o en los videos.
El que està dient ell, l'Agonell, és que no, no s'ha d'educar ell per controlar el hate, sinó que s'han de controlar els haters una mica, no? Jordi, va, no sé com es va viure des d'allà.
Home, realment a mi em va impressionar, perquè no esperava que fos tan directe. A més, va coincidir que, justament, Malbert en aquell moment havia sortit de la sala.
Uf!
I, però sí, el va buscar clarament i al cap d'una estona el vaig tornar a veure. També et diré que encara em va impactar més l'endemà, és a dir, ahir quan, a la roda de premsa dels no classificats, quan va sortir aquest tema, les Twin Melody i l'Àritz Arena es van posar a plorar davant de tothom.
És veritat, sí. I és que hem de recordar que pateixen un bueno, sí. Chanel, per exemple, ho va patir molt, sí. I encara deia que en el present encara ho pateix.
No entenc la necessitat de fer roda de premsa als perdedors, pobres. Hi ha prou que perds a enfrontar-te a una roda de premsa.
Ja.
Bueno.
És com bueno, va burxar una miqueta sí, no? Allà bueno, ja està, la ferida.
Ho has fet tot, has actuat, sí. Bé, no has passat.
Fer la croqueta, tot. No, en el laborograma.
Sí, exacte. Sí, és que busca això.
A veure, abans li he preguntat amb el Ramos, però no sé si vosaltres en teniu algun favorit també del que heu anat veient aquests dies, Paula.
Sí, jo tinc l'Alfred. Jo sé que no guanyarà, jo sé que no la seleccionarà res, però és que, mira, l'Alfred em sembla un artista tan peculiar, tan singular i amb tanta sensibilitat que, com deies tu, no, Jordi, ell té sempre la seva pròpia candidatura que és diferent a la resta i almenys no passa desapercebuda i a mi m'encanta l'Alfred.
Jo totalment d'acord, però sí que deixeu-me que us digui una cosa, sí. Perdoneu-me, eh? Només un detall. Més que res perquè la setmana que ve no ens haguem de menjar amb patates.
Ah, vale.
Ho hem deixat una mica de pas. Agonell va ser un escàndol.
Ai, és veritat, Agonell. Bueno, és que Agonell ha nascut per anar a Eurovisió, no? Jo crec.
Ho ha de... Sí, porta tota la vida desitjant.
Sí. A veure, aquesta és la que li agrada a la Paula, de l'Alfred, que no l'hem sentit. Desde que tú estás, todo lo que era ahora es algo nuevo. Todo ras de tierra está tocando el cielo. Però la veus molt d'Eurovisió, sí, no?
Ja sé que sí, soc conscient.
No,
l'estimo una mica, l'Alfred.
Botó Eurovisió.
Guillem, tu què? Amb quina et quedes de moment? De les
jo em quedo amb Vico i Noche Entera.
Home, a veure, que abans hem sentit la tornada. A veure si podem sentir. Pongo pibón. Pues esta noche pasa lo entre tú y yo.
Gotas de dolce pa que huela mejor. Se va calentando. Avui dijous guanyarà segur, però és que a més perquè no tant perquè m'agradi, sinó perquè vull anar sobre segur. És la que té... Mira.
Ah, no, encara no.
Encara no reconeixem del tot.
Em recorda una mica Aitana, no? És una mica Aitana.
Sí,
és aquest estil. 1,3 milions de reproduccions. És la que més reproduïda està de tots. Per tant, jo crec que és un bon barem per veure quina és la veritat. Ai, mira. No sé què era. Sí, jo pensava que era noventera, dic, mira, som com
jo. Espera, que ara ve lo bo.
Però, Jordi, jo volia preguntar-te, jo sé que ja l'Alfred no té res a fer, no? Però com s'atreveix a repetir, no? Perquè ell va anar a Eurovisió, sí. Ja. Com s'atreveix? Li va agradar? Perquè l'experiència és molt dura, realment.
Mira, cada cop que algú li pregunta, ell només repeteix. Aquella vegada no era jo. Era un duet amb una cançó d'una altra persona.
Ja.
I ara vull anar sent jo amb una cançó meva expressant el que jo sento.
Home... Té una part de...
Sí, no? I tot anava molt
amb...
Era un pack molt d'Operació en Triunfo, sí. No? Tota aquesta operació i tota aquesta estratègia. Sí.
També és veritat que van ser dos nois que van sortir, vull dir, eren superjoves, sí. Surten de l'anonimat, es fiquen allà, els tenen tancats, viuen un esclat, els hi posen una cançó, la gent els vota més que res perquè estan enamorats, sí. Que no perquè els agradi la cançó,
sí.
I de cop i volta es troben a Lisboa actuant per tota Europa. I quedant fatal. Llavors,
sí.
Jo entenc que la situació sigui una mica, si més no, desconcertant per ells.
Va, Guillem, alguna cosa més que t'hagi cridat l'atenció o que creguis que pot tenir també interès?
Home, l'Albert Sort, no?
Home!
Escolta una mica, perquè a més, i parlem també del tema del català, perquè si aconsegueixen representar Televisió Espanyola seria la primera vegada a través de Televisió Espanyola que sona el català a Eurovisió.
Va, escoltem que esclar.
Ho estragarà tot, si passa. Del mar
fantasmes nuclears i sent l'angoixa pel carrer, no hi ha sortida. Venim crema d'asfalt.
Ramos, com veus tu el tema del català? Pot ser com un punt a favor del Sutherland en la votació d'avui?
Jo crec que ni a favor ni en contra. És a dir, el que us deia abans del jurat, és a dir, jo crec que és molt interessant precisament que 5 dels 8 membres del jurat siguin estrangers, denota que clarament no li donaran cap mena de valor a l'idioma en què es pugui cantar.
Clar.
I això jo crec que és positiu si pensem en prejudicis. Clar, el vot demoscòpic, com no sé qui són, no puc opinar.
A veure...
Sí, té molt toc internacional, és cert, vull dir, té un estil de pop internacional que pot funcionar. Clar, si arribés a representar Tres Espanyol en català, a mi em porta els records d'aquella utopia que vam viure als 90, aquell somni que vam tenir tot un país d'intentar posar el català a Eurovisió encara que fos per la porta darrere i en tanga, no?
Inoblidable,
Osmar. Home, és que si guanya el Sutherland serà superfort. És evident.
Bueno, sí. Però és un maló,
Que... Permeteu-me la repel·lència de recordar també els 6 cops que va posar el català a Andorra. I el primer, el 2004, aquell Jugarem a estimar-nos, que va ser mitiquíssim, també.
I tant. Un clàssic.
Sí, el que passa que Andorra no ha passat mai, no?, de semifinal, o col·legisme,
perquè mai.
Vale.
Però vaja, Hosmar no va ni arribar a la semifinal.
Clar, ja ens
hauria agradat,
a la porta del segurat amb la
però
bandera.
Però va ser un himne,
A veure, increïble. Més enllà d'aquest any, volem fer una mica de repàs també a com s'han escollit, ja que hi som els representants, històricament. A veure, fem repàs d'altres programes per escollir representant d'Eurovisió, Paula.
Sí, perquè ara tenim el Benidorm Fest i ja s'ha demostrat, no, que és tot un encert per donar-li una empenta a Eurovisió, perquè just abans de fer el Benidorm Fest, fa 3 anys, quan va anar Blas Cantó, tenia un 21,4% de gent que veia Eurovisió, no?, que va veure el Blas Cantó. 21, recordeu-vos. Vale, amb la Chanel, amb el Chanelazo, que es diu, després de tota la polèmica al Benidorm Fest, perquè tothom volia guardar Estan Xugueira o la Rigoberta Bandini, van escollir a Chanel i tothom volien veure si s'havien equivocat o no, aquell jurat, i doncs la vam veure un 50%, 50,8% d'espectadors. Una passada.
Són xifres que avui en dia són molt difícils d'aconseguir.
Sí. Però llavors diem, vale, quan un altre programa que hagi aconseguit això, quan s'ha superat a la Chanel? Bueno, pues al 2008 vam tenir Salvemos Eurovisión, que ho escollia el públic, al qui sortís, amb MySpace, amb Televisió Espanyola, vale? Sí. Vam aconseguir un 59,3% de gent que ho va veure i que va veure això.
Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el riquimá. Dos, el cruzadito. Tres, el maquillazo. Cuatro, el robocó.
Clar. Ara enteneu que no ens deixin més que el públic votés i ens deixés en el 7è lloc de 25
països. A veure,
països.
També tenim el fenomen d'Operación Triunfo.
Operación Triunfo, que va aconseguir el 2002, que es va presentar Rosa López, perquè tothom volíem que sortís, va aconseguir un 80% d'audiència.
Molt fort,
Vam quedar en 7è lloc i jo crec que tothom pensàvem que guanyàvem, no?
Home, hi va haver una eufòria col·lectiva que...
Perdoneu-me, que fa poc ho veia, que va ser una audiència la més alta de la història de Televisió Espanyola fins que va haver-hi la final del Mundial de Futbol de 2010 de Sud-àfrica.
És molt fort, el que va aconseguir.
Són xifres espectaculars.
Operación Triunfo va aconseguir després.
És que jo crec que molta gent ens en recordem de com vam veure aquell dia, aquella final d'Eurovisió. Ho tenim com, saps, dels grans moments de la història que recordes, doncs aquest és un d'ells.
Les Torres Gemeles, no?
O la final d'Atenes, que pensant que guanyaria el Barça i 7-4.
Després també, gràcies a Operación Triunfo 2, va anar bé i vam aconseguir un 58%, que després del 80 no és res, però...
Dime que és el que puedo hacer.
I se us sembla, fem un apunt també del dia que ja el tema del vot del públic va acabar amb un episodi per recordar, però alhora també per oblidar.
Por favor, esas cosas no se dicen ni menos en una televisión no pública, ¿vale? Por favor, hay vale, mucha gente viendo. Tranquilo.
Cuando uno se presenta cara al público, tiene que estar dispuesto a que le rompan la cara.
Perdóname.
El público no quiero decir que siempre tenga razón. La tenga o no la tenga, el que tiene que tener la razón es uno, el que se pone cara al público.
Bueno.
Yo no sé si tienes interés o no en seguir en la música, pero lo que has hecho hoy aquí te descalifica, yo creo que para siempre.
Es que José María Íñigo deixant
les coses clares. Allò cobra la, el tiburó pobret amb un paperot.
I tenim un altre moment abans d'acabar que també volíem destacar, no?
Friki musical, no?
Madre. També el recordarem sempre,
Queda el dubte, no?, de si va ser expressament o no, inclús...
No, va ser un error, moltes vegades.
Però s'havia dit
que... I després també ha explicat tot el que... Sí. Tot això, com li va passar factura, també psicològicament, i amb assetjament també a través de les xarxes socials i tot plegat.
Fins i tot el Chiquili 4 va fer una broma per ajudar-lo, dient que havia estat ell que li havia dit que posava el ball. Però s'ha de reconèixer que la seva selecció també va ser un momentàs, perquè, no sé si us en recordeu, aquella vegada tots els eurofans volien que guanyés una noia, Mirella.
És veritat.
El jurat va apostar per Manel Navarro i quan es troben en els punts empatats, el presentador diu, mana el jurat, i el públic va començar a cridar Tongo, que fins i tot van pagar a un del jurat.
És veritat, Xavi Martínez. Sí.
Va ser un xou.
Et deixem que puguis seguir aquesta gala tranquil·lament, que començarà d'aquí a 20 minuts aproximadament.
Sí, aquí estem a punt.
Per tant, Jordi, n'estarem molt pendents. Des d'aquí, molta sort al Siderland. I Paula i Guillem, moltíssimes gràcies.
Seguim ara amb els nervis.
Jordi, gaudeix,
Ah, sí. Escolta'm, no fem falca, però es pot votar l'Albert a partir de les 12.
Hombre, i tant que sí. Tothom ha votat a Siderland des d'aquí. Que vagi bé, Jordi. Adéu, una abraçada.
Bona nit.
Doncs nosaltres ho anem deixant aquí, a l'espera que comenci aquest Benidorm Fest. Abans, però, de donar pas al Tu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà el Basté?
Doncs farà programa especial en directe des del Saló ICE, a Fira de Barcelona, i entrevistarà el director de Fira, Pau Relat.
Nosaltres us deixem ara amb el Tu diràs i l'Aleix Pariser. Fins demà, que vagi bé, bona nit.